Ràdio Estel. El primer cafè. Edita i presenta Ignasi Miranda.
Divendres 25 de gener de 2013. 363.000 persones en el quart trimestre del 2012 és la xifra en què l'ocupació va caure, segons l'enquesta de la població activa. L'ocupació va caure una quantitat que deixa l'atur a Espanya en aquests moments en un autèntic drama. El nombre de parats s'acosta als 6 milions de persones a tot l'Estat. Aquest és el veritable problema que tenim. Evidentment, els ciutadans som lliures i estem legitimats per demanar que es parli d'altres coses, també del futur de Catalunya o del seu encaix a Espanya i fins i tot de la independència. El que va aprovar el Parlament català fa dos dies és ben legítim i alhora els ciutadans hem de fixar la mirada en aquest veritable drama, com dèiem, el de l'atur. Afrontar el problema, i arriben algunes mesures esperançadores com el manteniment de la prestació per desocupació als aturats de llarga durada, és un repte que ens afecta a tots, començant pels nostres governants, als quals els hem d'exigir més eficàcia en el context català, espanyol, europeu i mundial. Passa un minut i mig de les 8, salutacions de la Sara Cruz a la sotsedició, el Gerard Carrión a la redacció, el Ferran Capdevila i el David García a la producció i el Toni Huguet al control tècnic.
El primer cafè, dirigeix i presenta Ignasi Miranda.
En aquest últim divendres de gener, festivitat de la conversió de Sant Pau, comencem el programa, com cada dia, resumint l'actualitat de les últimes hores. Com us dèiem, el nombre d'aturats s'acosta als 6 milions de persones a Espanya, segons l'enquesta de població activa que es va donar a conèixer ahir. En concret, durant l'últim trimestre de l'any passat, aquest nombre d'aturats va pujar i l'ocupació va caure concretament de 363.000 persones en el quart trimestre, fins al desembre.
A Catalunya la taxa de l'atur és del 23,94%. A l'últim any la xifra d'aturats a Catalunya va pujar en gairebé 110.000 persones respecte a l'any anterior i el nombre total d'aturats ha augmentat fins les més de 880.000 persones.
A Espanya la xifra d'atur representa el 26,2% de la població activa i, per tant, s'ha superat ja el fet que un de cada quatre espanyols es troba sense feina. I a banda de l'elevat nombre d'aturats, una altra dada significativa d'aquesta enquesta és que hi ha gairebé 2 milions de famílies a Espanya amb tots els membres sense feina.
Aquesta xifra situa Espanya com l'estat que té el percentatge d'atur més alt de la Unió Europea i, per cert, que ahir els sindicats van dir que s'ha de donar prioritat a aquest tema.
Mariano Rajoy va anunciar ahir des del Perú la pròrroga automàtica de l'ajuda de 400 euros mensuals per a les persones a l'atur que ja han exhaurit el subsidi de desocupació. L'ajuda es continuarà pagant fins que l'atur, que ara és del 26%, com dèiem, se situï per sota del 20%.
En una roda de premsa a Lima, on es va reunir ahir amb el seu homòleg Ollanta Humala, Rajoy va explicar que l'ajuda es renovarà automàticament cada 6 mesos. Aquesta ajuda és de 450 euros per als parats sense subsidi i que tenen càrregues familiars i de 400 per la resta. El govern espanyol aprovarà aquesta pròrroga avui mateix en Consell de Ministres.
Per cert que Mariano Rajoy, també des de Lima, va dir ahir que la declaració sobiranista del Parlament de Catalunya no serveix per a res. Així es va referir a aquest document aprovat a la Cambra Catalana.
També des del Perú va assegurar que pretendre posar-ho en dubte, tot i aprovar resolucions que no són el que és l'esperit constitucional, creu Rajoy que no serveix per res. El president del govern espanyol es va referir a l'aprovació del Parlament de Catalunya de la declaració de sobirania durant el seu viatge oficial per l'Amèrica Llatina. Rajoy va afirmar l'acord rotund que encara cal no distreure's de l'objectiu essencial que és, com dèiem, sortir de la crisi econòmica. Es va mostrar convençut que Espanya tirarà endavant, com ja ha passat en altres etapes.
I encara sobre la declaració sobiranista, la direcció del PSC admet que el debat intern arran de la declaració ha provocat fortes tensions en el si dels socialistes catalans. L'endemà de l'aprovació parlamentària, amb el suport de Convergència i Unió, Esquerra i Iniciativa i només un diputat de la CUP, els socialistes centren les seves mirades en els 5 diputats del sector catalanista que van trencar la disciplina de vot i es van inhibir en el moment de votar.
El portaveu del PSC, Maurici Lucena, no ha volgut dir què farà la direcció. Ara bé, ha comparat l'actitud dels diputats d'Ísculls amb una indisciplina professional a la qual diu que caldrà veure com s'aplica el reglament sancionador del grup parlamentari del PSC. El portaveu socialista, que va recordar en aquest sentit que tots els partits tenen un reglament intern aprovat per ells mateixos, estableix una sèrie de sancions.
Altres notícies de casa nostra, la polèmica reforma educativa que impulsa el ministre José Ignacio Wert sortirà més cara del que es preveia. En la memòria econòmica de la futura llei orgànica per a la millora educativa presentada a les comunitats autònomes hi consta que aplicar la nova normativa costarà més de 400 milions d'euros, 5 cops més del previst.
Una quantitat que això sí assumirà l'Estat, si bé les comunitats autònomes també hauran de fer un esforç perquè hauran de pagar els costos posteriors per l'increment dels alumnes d'FP que podran pujar als 900 milions l'any. Amb la reforma educativa de Wert, el Ministeri d'Educació preveu que es reduirà, això sí, l'abandonament escolar, que se situarà en el 26,5% fins al 15%. El quart any d'implantació d'aquesta reforma suposaria una inversió progressiva de 334 milions d'euros.
Interior ha elevat al màxim nivell el pla per fer front als delictes d'assalts a domicilis, que l'any passat van créixer més d'un 6%. En el cas de les comarques gironines, l'increment va ser d'un 86%. Després d'haver participat en la reunió de la Junta Local de Seguretat de Castell-Platja d'Aro, el conseller Ramon Espadaler recomana als propietaris de xalets que instal·lin alarmes.
L'onada d'assalts violents s'està estenent més enllà ja de les comarques de Girona i el dimecres ja n'hi va haver un a Granollers, en una masia situada al camí de Can Julianet, al barri de Palou, on hi viuen dos homes grans. Els lladres van entrar, van lligar, encaputxar les víctimes i les van colpejar durant hores per mirar d'obtenir informació per aconseguir el botí. Un dels homes assaltats va rebre forts cops al cap, cosa que li va provocar una hemorràgia que van aconsellar traslladar-lo a l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona, on encara continua ingressat en estat greu. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per intentar identificar i detenir els autors d'aquest assalt.
I un nom propi de l'actualitat de casa nostra també és el de Ferran Adrià, perquè la justícia ha desestimat la demanda contra el cuiner en la causa oberta per la compra-venda del Bulli l'any 2005. La família d'un exsoci, Miquel Horta, reclamava 67 milions d'euros a Ferran Adrià i el seu altre soci, Juli Soler, en considera que van comprar una part del negoci molt per sota del preu real, aprofitant-se que tenia una malaltia mental, un trastorn bipolar.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Continuem resumint l'actualitat. El president Mariano Rajoy va anunciar ahir a la tarda des de Lima també que el Consell de Ministres d'avui prorrogarà aquesta ajuda als aturats de llarga durada fins que la taxa d'atur baixi del 20%.
Les ajudes seran de 450 euros mensuals per als aturats de llarga durada i de 400 per la resta i es prorrogaran automàticament cada 6 mesos mentre no s'arribi a la taxa indicada. Segons Rajoy, el govern espanyol seguirà fent reformes que portaran creixement i ocupació i seguiran ajudant, en la mesura que ho permetin els recursos públics, les persones que estan en més mala situació. D'altra banda, el president del govern espanyol ha comentat les dades de l'enquesta de població activa que situen la taxa d'atur al final del 2012 per sobre del 26% i ha assegurat que el moment és dur, però és el més dur de tots. En aquest sentit, ha insistit en el convenciment que el 2013 serà millor que el 2012. En Rajoy també ha anunciat que avui divendres es coneixeran noves mesures per donar suport als més desafavorits, tot i que no les ha concretat, a més de la llei d'unitat de mercat que elimina diverses restriccions a què s'enfronten les empreses.
Són previsions per al Consell de Ministres d'avui que s'afegeixen a les reaccions del govern espanyol a l'enquesta de població activa. I una altra qüestió, la religiosa Maria Gómez Balbuena, coneguda com a Sor Maria, ha mort aquesta setmana, segons van confirmar ahir fonts del convent de les Filles de la Caritat de Sant Vicenç de Paül, on residia. Sor Maria estava imputada, recordem-ho, en dos casos de nens robats després d'haver nascut.
La religiosa havia de declarar el 18 de gener passat per la denúncia de la desaparició de dues bessones l'any 1981 a la clínica de Santa Cristina de Madrid, però el seu advocat va presentar uns informes mèdics de la religiosa i la cita es va ajornar. Maria Gómez va al·legar que tenia problemes coronaris. Sor Maria també havia de declarar l'abril passat pel cas de Pilar Alcalde, que l'acusava d'haver-li robat la seva filla l'any 82, després d'haver donat a llum. En aquella ocasió, el pare adoptiu va reconèixer que va ser la monja qui els va donar la criatura, argumentant que la mare biològica no tenia mitjans per mantenir-la. El pare, de la seva banda, va negar haver pagat per la nena i va assegurar que només es va fer càrrec de les despeses hospitalàries.
I la Guàrdia Civil ha trobat el cadàver d'una dona de 35 anys d'origen moldau en un habitatge del carrer Màlaga a la localitat alacantina de Calp, amb ferides d'arma blanca després que no contestés a trucades telefòniques. Intueix l'Institut Armat que alguna cosa havia passat a l'interior de la casa i sembla que es podria estar davant d'un cas de violència masclista. Tornem a parlar de l'atur juvenil perquè la cancellera alemanya Angela Merkel parlava ahir d'aquesta qüestió dient que li preocupa molt. Així ho va manifestar des de Davos en el marc del Fòrum Econòmic Mundial.
Merkel va posar com a exemple la situació a Espanya i també a Portugal o a Grècia, on l'atur juvenil supera el 50%. Per aquest motiu, va dir Merkel, s'han d'obrir noves perspectives i potser fins i tot introduir algunes mesures pont fins que les reformes estructurals que ha aplicat alguns països europeus facin efecte. Aquesta no és la primera vegada que Merkel reconeix la necessitat de buscar-hi alternatives, però sempre remarcant i insistint a la doctrina de l'austeritat i la contenció de la despesa. La dirigent alemanya ha respost també les crítiques contra el Banc Central Europeu i n'ha destacat la feina per afrontar la crisi i l'endeutament de la zona euro.
El número 2 de l'organització Al-Qaeda a la península aràbiga, Saïd al-Shiri, va morir al novembre per les ferides sofertes en una operació de les forces de seguretat iemenites. Ho va confirmar ahir la màxima autoritat de seguretat del Iemen.
El Comitè Suprem de Seguretat ha explicat que les forces iemenites van dur a terme una operació el passat 28 de novembre a Sada, al nord-oest del país. Arran d'aquest atac, Siri, de nacionalitat saudita, va resultar ferit greu i posteriorment va entrar en coma i va morir, segons un comunicat difós per l'agència oficial de notícies Saba.
I Egipte viu amb tensió una data molt important, i és que avui es compleixen 2 anys de la revolució que va suposar la dimissió del president Hosni Mubarak.
La celebració de l'efemèride es barreja al país amb un clima de protestes contra el govern islamita. Durant tot el dia d'avui s'esperen manifestacions i protestes contra l'executiu que encapçala Mohamed Mursi. Durant aquesta nit ja s'han produït enfrontaments al Caire entre la policia i els opositors al nou govern islamista.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
Dos minuts i serà un quart de nou en esports. El Barça va eliminar ahir el Màlaga a la Rosaleda en superar els andalusos per 2-4. L'equip de Tito Vilanova, ahir entrenat per Jordi Roura, s'enfrontarà al Madrid a les semifinals de la Copa del Rei. L'anada, per cert, ja dimecres vinent.
Després del 2-2 de l'anada, el Barça va sortir a jugar conscient que havia de remuntar l'eliminatòria si volia accedir a les semifinals de la Copa. Els gols del Barça els van fer Pedro, Piqué, Iniesta i Messi, i els del Màlaga van anar a càrrec de Joaquín i de Santa Cruz. Les semifinals del Barça es trobarà, com dèiem, amb el Real Madrid dimecres de la setmana que ve a les 9 del vespre. Ja es disputarà l'anada, que serà al Bernabéu.
L'Atlètic de Madrid s'ha classificat també per a les semifinals de la Copa.
Els colchoneros, que partien amb 2 gols d'avantatge de l'anada, van passar ronda després d'empatar el camp del Betis a 1 gol. A les semifinals, l'Atlètic de Madrid es trobarà amb el Sevilla a les semifinals. Com dèiem, el partit d'anada es disputarà el dijous al Vicente Calderón.
Per cert, que Iker Casillas pateix un trencament en la base del primer metacarpià de la mà esquerra. El porter madridista, que es va lesionar dimecres durant el partit contra el València, estarà de baixa entre 6 i 8 setmanes. I en bàsquet, el Barça-Rigal ha aconseguit una victòria de prestigi a Vitòria en superar i el Caja Laboral per 79-90 en partit de la cinquena jornada del top 16 de l'Eurolliga. Els de Xavi Pascual van mostrar la seva millor versió per trencar la ratxa de 17 victòries consecutives dels bascos.
I acabem amb un apunt d'handbol, perquè el Palau Sant Jordi acull avui les dues semifinals del Mundial d'aquest esport. La selecció espanyola jugarà a les 7 de la tarda contra Eslovènia, el rival aparentment més dèbil de la lluita per les medalles. L'altre enfrontament serà entre Dinamarca i Croàcia.
El primer cafè de Ràdio Estel, la informació més propera.
Completem l'informatiu. Les xarxes socials digitals estan contribuint al sorgiment d'una nova àgora, una plaça pública oberta on les persones comparteixen idees, informacions i opinions i on a més neixen noves relacions i formes de comunitat. Aquesta és una de les reflexions importants que el Papa Benet XVI inclou en el seu missatge per a la 47a Jornada Mundial de les Comunicacions Socials, un document que es va presentar ahir. En l'acte van intervenir Claudio Maria Celi i Paul Tigue, president i secretari del Pontifici Consell per a les Comunicacions Socials. El Papa comença el missatge parlant de les xarxes socials i de les seves capacitats, alhora que les defineix com un desafiament. El missatge també fa referència al paper dels creients en aquestes xarxes socials. I a casa nostra demà es compleixen 100 anys de la benedicció abacial de l'abat Antoni Maria Mercet, nascut a Terrassa el 1878 i mort a Montserrat el 1946. Per celebrar aquesta efemèride, l'actual abat Josep Maria Soler presidirà la missa conventual al monestir a les 11 del matí. També s'ha anunciat per al 7 de febrer, al vespre, un acte d'homenatge al pare Mercet, en aquest cas a l'Ateneu Barcelonès. Principals titulars de portada a la premsa. La Vanguardia, insostenible, referint-se als gairebé 6 milions d'aturats que reflecteix l'enquesta de població activa. El periòdico, 1.895 aturats al dia, també sobre el mateix tema. El Punt Avui, sobre les conseqüències de la declaració sobiranista, titula Convulsió en el PSC. Diari Ara, ferida oberta al PSC, també en referència a la divisió d'aquest partit. El País, el desastre de l'atur asfixia a Espanya, diu el titular. El Mundo, Merkel esgrimeix l'atur juvenil perquè Rajoy ajusti encara més. L'ABC obre amb una frase de la ministra Ana Pastor, de Foment, titula «Les reformes donen fruit, però no immediat», diu. La Razón, Mas planteja inflar la consulta amb vots d'immigrants i de menors. Fet aquest resum, una petita pausa després dels serveis i després entrevistarem un bisbe ortodox que és aquests dies a Barcelona i avui fa una conferència. És el bisbe d'una diòcesi de Bielorússia del Patriarcat de Moscou, bisbe Serafín, que ens acompanyarà uns minuts.
El món de l'agricultura passa a primer pla cada dissabte a les 8 del matí a Ràdio Estel. Del camp a la taula, amb Isidre Font. Fires, actualitat, reportatges, entrevistes, preus agraris, medi ambient, productes... Del camp a la taula. El món de la terra a primera veu cada dissabte a les 8 del matí a Ràdio Estel. No te'l perdis.
Més de 300 milions de cristians pateixen violència per la seva fe. 60 bisbes empresonats i 60 sacerdots sota arrest domiciliari a la Xina. Centenars de famílies catòliques fugides i un bisbe assassinat a l'Iraq. Ajuda a l'Església necessitada, ajuda milions de cristians arreu del món. Uniu-vos a la nostra campanya del Rosari. Per cada donatiu de 8 euros rebreu un rosari beneït pel Sant Pare Benet XVI amb el seu llibre de meditacions. I ajuda a l'Església necessitada, enviarà en nom vostre un segon rosari a algun dels països que ajudem. Més informació i donatius al 93 237 37 63. 93 237 37 63. Ajuda a l'Església necessitada. www.ain-es.org.
Pa, 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 para. Ara, a Hipercor, tens les millors ofertes perquè la costa de gener costi menys.
Per exemple, el detergent per rentavaixell Finish, tot en un o Quantum, en diversos formats per només 10 euros.
Hipercor, preu i per millor que mai.
El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
Passen 4 minuts d'un quart de nou, informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. Avui al matí és més tranquil. En aquesta xarxa viària, de moment, ni a nosaltres ni al Servei Català de Trànsit ens han entrat incidències extraordinàries. Trobareu el trànsit més o menys habituals. Sí que hi ha trams aturades aquí a la C58, aproximadament, entre Sabadell i Badia, baixant cap a la ciutat de Barcelona. També algunes zones més carregades del cinturó del litoral, Sant Joan d'Espí, Cornellà, o la B23, però ja tocada a l'Avinguda Diagonal. Per tant, algunes aturades podrien dir habituals, però en principi sense més sorpreses. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies. Ara connectem amb Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia. Des de Transmet, en aquests moments podem parlar de normalitat. No hi ha incidències a destacar, si ho indiquen els diferents operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. El que sí volen destacar és que a motiu de la celebració dels partits corresponents a les semifinals i finals del Campionat Mundial d'Handbol al Palau Sant Jordi, Transports Metropolitans de Barcelona habilita avui un servei especial d'autobusos de baixada del Palau Sant Jordi a la plaça Espanya i reforça la línia 150. Recordeu que el metro funciona avui fins a les 2 de la matinada, demà dissabte tota la nit i diumenge fins a la mitjanit. És tot des de Transmet. Bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
Previsió crònica des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Molt bon dia. La jornada d'avui vindrà marcada per l'estabilitat atmosfèrica. A primeres hores encara queden algunes restes de núvols a punts del quadrant nord-est que ràpidament tendiran a trencar-se i en conjunt el dia serà força assolellat. Si bé cap a la tarda hi haurà el pas de núvols alts i mitjans que seran doncs, més freqüents al final del dia i una mica més compactes a punts especialment del Pirineu Occidental. De fet, no es descarta que al final del dia pugui caure alguna gota allà a punts del vessant nord del Pirineu. D'altra banda, les temperatures han estat a primera hora del matí semblants o més baixes que no pas ahir, tret de la zona de l'Alt Empordà i punts del nord del Baix Empordà, on en conjunt les temperatures s'han mantingut degut principalment a la tramuntana que continua bufant intensa a hores d'ara. De fet, estem parlant a municipis com Cabanes d'Empordà de temperatures a 6:45 de fins a 8 graus centígrads. A la resta de municipis doncs, estem parlant de temperatures, per exemple, de 8 graus a Barcelona, de 2 graus a Lleida, 7 graus a Tarragona i menys 3 a Girona. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Si voleu visitar gratuïtament Bracafé, veure la seva torrefacció artesanal, on tornem diàriament només el cafè que necessitem l'endemà pels nostres clients, truqueu-nos al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé connecteu-vos a www.bracafé.com. També podeu trobar i provar Bracafé als millors establiments i a les nostres franquícies de Baquer 13 de Collblanc, Avinguda Catalunya 1 de Sant Adrià, Calàbria 97, Casp 2 i 40, Clot 89, i Constitució 194. Bracafé. El primer cafè de Ràdio Estel. Una mirada propera a la realitat.
Màrtirs i testimonis de la fe a l'Església Ortodoxa Russa del segle XX. Aquest és el títol d'una conferència que avui, festa de la conversió de Sant Pau i últim dia de la Setmana de Pregària Universal per la Unitat dels cristians, pronunciarà el bisbe de la diòcesi bielorussa de Bobrushk, Monsenyor Serafín, pertany a l'Església Ortodoxa Russa i al Patriarcat de Moscou. Monsenyor Serafín ens acompanya avui, ell és ortodox i se suma així als aires ecumènics que predominen en aquests dies de l'octavari. La conferència, per cert, es farà a les 7 de la tarda al carrer Ataulf, número 12, al darrere de l'Ajuntament de Barcelona. Monsenyor Serafín, bon dia, buenos días.
Good morning.
Bé, la seva presència per parlar de màrtirs i testimonis de la fe a l'Església Ortodoxa és motiu de compartir una realitat ecumènica comuna. Què és el que vostè explicarà? Quins són aquests màrtirs de l'Església Ortodoxa del segle XX?
Неделя христианского единства во всем мире, и в Белоруссии тоже есть такие мероприятия. Мы сегодня находимся в Барселоне по приглашению общины святого Эгидия. И тема моего доклада будет на нашей встрече с общиной святого Эгидия посвящена новым мученикам Русской Православной Церкви. Я думаю, что эта тема очень близка для испанцев также, потому что церковь в Испании тоже в 30-е годы пережила очень тяжелые годы. Годы мученичества, годы исповедничества христианского. И в этом мы очень похожи с христианами Испании, Каталонии.
És la Setmana de la Unitat dels Cristians i hem vingut a Barcelona per a la trobada que convoca la comunitat de Sant Egidio. La relació entre Espanya i el seu país és molt semblant perquè en el seu país durant de 1936 a 1938 també va haver-hi molta gent que va ser perseguida. La seva explicació serà sobretot sobre la història d'aquests testimonis de la fe en la seva diòcesi. La mateixa situació ha passat a Bielorússia i a Rússia durant aquest període.
Monsenyor Serafín, com està ara mateix la situació de l'Església Ortodoxa Russa i particularment de la seva diòcesi en aquesta Europa que tendeix a la secularització?
Мы должны вместе сегодня, все христиане Европы, прежде всего, конечно, мы православные и католики, вместе противостоять этому воинствующему сегодня секуляризму. Мы должны вместе быть в вопросах отношения к семье, к браку, воспитания, христианского воспитания детей и во многих других вопросах, где мы как христиане исповедуем одну веру, одно отношение, должны вместе противостоять вот этим большим проблемам современности.
Nosaltres hauríem de resoldre tot el problema tots junts, tots els cristians junts, perquè el problema de la secularització és un problema que hem de resoldre junts, fent, ensenyant, parlant sobre la família i fent-ho junts, educant els nens.
Estem parlant amb Monsenyor Serafín, bisbe de la diòcesi bielorussa de Bobrusk, del patriarcat de Moscou, dins l'Església Ortodoxa Russa. Ell és avui a Barcelona per pronunciar, recordem-ho, a les 7 d'aquesta tarda al carrer Ataulf número 12, una conferència titulada Màrtirs i testimonis de la fe en l'Església Ortodoxa Russa del segle XX. Dins aquest missatge ecumènic que ens ha donat Monsenyor Serafín, li volem preguntar com estan les relacions amb els catòlics a Bielorússia i a Rússia en general.
В Беларуси есть достаточно значительная католическая община, примерно 12%, вот так вот говорят социологи, из верующих людей в Беларуси принадлежит к Римо-католической церкви. У нас много совместно есть, во всяком случае, есть совместные проекты, встречи. Мы выражаем общее мнение по тем или иным вопросам, которые ставят перед нами общество вместе с Римо-католической церковью в Беларуси. В России, конечно, католиков гораздо меньше, но у нас в Беларуси их присутствие в обществе ощутимо. И мы должны сотрудничать, естественно, с католиками, что мы и делаем, в общем-то.
И a Rússia hi ha una població, o sigui, bastants catòlics, el 12% de la població ho és. A Bielorússia el percentatge de població catòlica és més elevat que a Rússia. El 12% és a Bielorússia, mentre a Rússia hi ha catòlics, però amb menor percentatge. Se celebren moltes trobades, molts encontres entre catòlics i ortodoxes, i això doncs enriqueix molt a tots dos.
Una última pregunta des de l'esperança que aquesta separació ja de fa gairebé 1000 anys quedi enrere. L'ecumenisme, el sentit de la Setmana de la Unitat dels Cristians, com el veu, Monsenyor Serafín, ja per acabar?
У нас есть между православными и католиками есть вопросы, в которых мы еще не едины, вопросы богословского характера. Эти вопросы сегодня обсуждаются в различных формах диалога между православными и католиками. Но очень много вопросов, в которых мы едины. И я думаю, что вот в этих вопросах мы должны сотрудничать и обсуждать эти вопросы, особенно сейчас, в неделю христианского единства. Вместе нужно собираться, общаться и смотреть в будущее, как будет дальше.
Els catòlics i els ortodoxes tenim algunes preguntes teològiques sobre les que tenim diferents respostes, però també en tenim moltes altres sobre les que estem units i tenim la mateixa resposta. I per tant, aquesta Setmana de la Unitat dels Cristians el que ens demana és posar junts i dialogar sobre aquestes respostes conjuntes que tenim en algunes preguntes.
Hem parlat amb Monsenyor Serafín, bisbe de la diòcesi bielorussa de Bobrushk, de l'Església Ortodoxa Russa, concretament del Patriarcat de Moscou. Moltes gràcies per haver-nos atès des del primer cafè de Ràdio Estel. Una abraçada avui ben ecumènica en la festa de la conversió de Sant Pau. Recordem aquest vespre a les 7, conferència de Monsenyor Serafín, bisbe ortodox, al carrer Ataulf número 12 de Barcelona, al darrere de l'Ajuntament. Bon dia i fins una altra.
Спасибо большое за ваш интерес к жизни нашей церкви. И хочется пожелать вам тоже доброго здоровья, успехов в наступившем новом году.
Moltes gràcies per l'interès a la nostra església i passeu un bon dia. I feliç any nou.
A radioestel.cat, la ràdio a la carta. Tu tries. El primer cafè de Ràdio Estel. Informació des de primera hora.
Comencem la tertúlia d'actualitat del primer cafè de Ràdio Estel quan passen 2 minuts i mig de 2:15. Avui la compartim amb Lluís Foix, periodista del diari La Vanguardia. Molt bon dia, senyor Foix, benvingut.
Bon dia, què tal?
També ens acompanya Ignasi Ferreres, exconseller i president del Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Ara el saludarem, com també farem el mateix amb Salvador Aragonès, que és professor de la Universitat Internacional de Catalunya i també periodista. Bé, senyor Foix, per començar, les dades de l'atur són terribles. Potser ja ens ho veiem venir. El drama de l'atur va pitjor fins que no es toqui fons, potser ja ens comencem a recuperar. I és notícia, això sí, dintre del drama, un petit consol, que el govern espanyol mantindrà l'ajuda dels 400 euros als aturats sense prestació fins que l'atur baixi del 20%. I, a més, aquesta ajuda pujarà als 450 euros en el cas dels de llarga durada. Espanya és l'estat de la Unió Europea amb un percentatge d'atur més elevat. Això no ho pot qüestionar ningú.
No, a veure, aquí primer hi ha les xifres grosses o grans, i després hi ha les situacions personals, que darrere d'aquests gairebé 6 milions de persones que no tenen feina, doncs hi ha persones en concret, hi ha famílies, hi ha moltes frustracions, perquè, a veure, encara que la Constitució digui doncs, que tots els espanyols tenen dret al treball i un habitatge digne, doncs, bueno, quan això no és possible, perquè no és possible, doncs és un drama. És un drama i aleshores els polítics, o diguem-ne, les mides que s'han pres, s'hauria d'analitzar o s'hauria de revisar si són les més adequades, no? Perquè la reforma laboral que havia precisament que arreglar tots aquests temes doncs no ha donat els resultats que s'esperaven. I després surt la cancellera Merkel ahir dient, escolti, aquestes xifres d'atur a Espanya són del tot inacceptables, per tant s'han de fer més reformes. Però el que dic jo és que si es fan més reformes en la mateixa direcció, que sigui austeritat, més austeritat, més austeritat, això ens portarà a doncs, que cada vegada estem més la pell a l'os. O sigui, si no hi ha diners i no se'n produeixen i no es crea riquesa, serem més pobres i amb menys esperances de poder tenir doncs, una cosa tan digna com és una feina per poder viure, no?
Senyor Ignasi Ferreres, ara sí que el saludem, bon dia.
Ja tinguin. La xifra d'atur aquesta, monstruosa, perquè a nivell de Catalunya, que arribem, segons l'EPA, a 885.000 i a prop dels 6 milions a nivell de tot Espanya, doncs és la que ens posa en primera, en els primers de la llista de tots els països del món occidental. Això és fatal, per entendre'ns. Seguint amb el fil del company Foix, una cosa és la consideració de la xifra global, que per ella mateixa ja es veu que és tremenda, que arribem a unes taxes del 26% a nivell d'Espanya, 24% a nivell de Catalunya, vol dir que un de cada quatre persones estan aturades, encara és més sagnant, segurament, amb la seva distribució, perquè d'aquests aturats doncs, hi ha més del 50% dels joves que no tenen feina. I llavors, està clar, la joventut amb aquestes perspectives de vida, això té unes limitacions tremendes a qualsevol professionalitat, evidentment, però fins a tot qualsevol opció de vida autònoma, de poder-se aparellar, poder-se casar, és a dir, poder integrar-se a la vida. Vull dir, per tant, alguns tenen la valentia, la gosadia, o que jo crec que si es pot fer, doncs és desitjable fer-ho, d'anar-se'n a buscar feina a l'estranger, perquè aquí hi ha el convenciment que no en tindran. Però està clar, això és fatal. I després hi ha també els col·lectius que tenen determinats superiors a determinades edats, pràcticament a partir de 55 anys, perquè hi ha moltes empreses que practiquen prejubilacions. Prejubilacions amb una edat, com dic, a partir dels 55 anys, per exemple, doncs que les persones estan en plenitud de facultats físiques i psíquiques, o sigui, és una pèrdua de capital, diguem-ne, humà, en tot sentit, a part del descoratjament que això produeix. Ja no això, sinó que si baixem, ja no entrar amb gent gran, sinó amb majors de 45 anys, saben les dificultats que tenen de tornar a trobar una feina, perquè també perdura la mala costum, diguem-ne, que tindré les seves explicacions irracionals en molts casos, de que una persona que presenta un currículum vitae i la seva edat, doncs si veuen que hi ha 45 o més, ja ni se'l miren. Ni se'l miren. Per tant, diguem-ne, l'opció d'entrar al mercat de treball és tremenda. Jo penso que la reforma laboral, la finalitat, per dir-ho així, no era crear llocs de treball a curt termini, per entendre'ns. Perquè l'únic que fa la reforma del mercat de treball, les reformes que s'han fet, en tot cas, és que quan ve la recuperació econòmica, crear possibilitats perquè tornin a ser contractats, però perquè tu modifiquis la legislació laboral en el sentit de variatius, els acomiadaments, no per això es contracta més gent.
Recordem que ara fa tot just un any bullia tot el tema de la reforma laboral amb l'aprovació via decret i la posterior vaga general del març. Saludem ara, si ja hem anunciat la seva presència, Salvador Aragonès, professor de la Universitat Internacional de Catalunya. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Bé, en la primera roda, com vostè veu, estem parlant del tema de l'atur, del gran drama.
Ja m'ho imaginava.
Sí, oi?
Sí, perquè era el tema, és el tema de portada avui.
Quina anàlisi creu vostè que podem fer amb aquestes xifres, amb l'anunci de Mariano Rajoy de mantenir la prestació per desocupació, sobretot pensant en els aturats de llarga durada?
Home, jo penso que és de gran justícia, ja, vull dir, o sigui, jo he sentit el conseller Ferreres que deia ara una sèrie de consideracions de les que estic totalment d'acord. Jo penso que no podria deixar de... És a dir, si som realment, com diu la Constitució, i perdoneu que ara citi la Constitució, potser no ve el cas, però bueno, som un estat, social i democràtic de dret. Som un estat de dret social i democràtic. I la paraula social en aquest país, doncs, té que tenir una seva implicació. Per tant, jo crec que si hem de deixar els aturats que han perdut la percepció i, a més, sense cap possibilitat o molt poques possibilitats de trobar una feina, especialment, doncs, ja sigui per l'edat, ja sigui per la situació, diríem, de preparació personal, etc., doncs jo penso que seria una tremenda injustícia. O sigui, aquesta és la... Jo pensava, estava seguríssim, estava molt segur que aquesta pròrroga es faria. Jo no... I si no s'hagués fet, llavors sí que hauria posat un crit al cel, no? Dir, escolta, això no pot ser, no? Com els desnonaments, com les altres coses que passen en aquest país, no?
Evidentment, avui parlarem de l'atur i d'altres temes. Sara Cruz, bon dia novament.
Hola, molt bon dia.
Les xifres són les que són. Podem repassar breument alguns dels números i també el que és el manteniment de la prestació per desocupació.
Doncs sí, com ja avançàvem, Rajoy anuncia la pròrroga automàtica d'aquesta ajuda de 400 euros que reben les persones a l'atur que ja han exhaurit el subsidi de desocupació. Es continuarà pagant fins que l'atur, que ara és del 26% de la població activa espanyola, se situï per sota del 20%. Tant a l'Estat com a Catalunya, també dades preocupants, que supera els 885.000 aturats i arriba a una taxa del 24%. Són les dades que publicava ahir l'enquesta de població activa. En el conjunt de l'Estat, el nombre de parats ara és de gairebé de 6 milions de persones l'últim trimestre del 2012. Els sindicats, per la seva banda, els principals dirigents, majoritaris catalans, Gallego i Álvarez, coincideixen a valorar molt negativament aquestes noves dades de l'atur i reclamen que almenys a Catalunya l'atur es tracti com a tema principal del país. Espanya, per cert, és l'estat de la Unió Europea amb un percentatge d'atur més elevat i gairebé 2 milions de llars tenen tots els membres sense feina.
I un segon gran tema que tractarem en la segona part de la tertúlia és les conseqüències de la declaració sobiranista aprovada dimecres pel Parlament català i la crisi que ha obert aquest procés en el PSC.
Doncs sí, el PSC, aquest partit, adverteix de possibles sancions als 5 diputats discurs. Lucena ha comparat la seva actitud, volíem dir, amb una indisciplina professional a la qual ha dit que caldrà veure com s'aplica el reglament sancionador del grup parlamentari del PSC. I d'altra banda, el govern estudia que els més grans de 16 anys, en comptes dels de 18, puguin participar en aquesta consulta. Ho va afirmar ahir el conseller de presidència Francesc Homs, que va considerar important no calcar el cens electoral. I Mas, de la seva banda, argumenta davant dels seus seguidors que Durant no és cap destorb. Artur Mas desautoritza així les veus que s'han sentit aquests dies dins de Convergència Democràtica contra Josep Antoni Durant Lleida i les qualifica de greu error que no comparteix. I finalment, Rajoy diu que la declaració no serveix per a res, però demana un informe de l'advocacia de l'Estat.
Gràcies, Sara. Més notícies a les 9. Bon dia.
Bon dia, fins ara.
Una pausa i de seguida continuem amb la tertúlia que avui compartim amb el periodista Lluís Foix, amb el professor de la Universitat Internacional de Catalunya, Salvador Aragonès, i amb l'exconseller Ignasi Ferreres.
Ràdio Estel.
Els divendres a les 6 de la tarda, la salut cosa de tots. L'espai de salut amb la col·laboració de la Fundació Sant Hospital de la Seu d'Urgell. 30 minuts setmanals per parlar de forma planera de temes sanitaris, per entendre millor què ens passa, per què ens passa i, sobretot, què hem de fer per estar millor. La salut cosa de tots. Cada divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Saps que hi ha una altra manera de fer salut? descobreix la consulta del doctor Miquel Pros. Vetllem per la teva salut i la de tota la teva família de forma natural. Una medicina respectuosa amb la persona, escoltant les teves necessitats. Pautes alimentàries, medicació natural, ventoses, ozonoteràpia, homeopatia, un gran equip de terapeutes al teu servei. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, Muntaner 551, telèfon 93 212 1504 i a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro. Mans Unides et convida a la presentació de la campanya No hi ha justícia sense igualtat. El missioner jesuïta mexicà José Avilés impartirà una conferència sobre la realitat dels indígenes maies de Chiapas. Vine al Palau Robert de Barcelona el dijous 31 de gener a les 19 hores. Mans Unides, campanya contra la fam. Més informació al web mansunides.org.
Ara, a Hipercor, tens les millors ofertes perquè la costa de gener costi menys.
Per exemple, el xai de llet, mitjos o sencer, només per 10,95 euros al quilo.
Hipercor, preu i per millor que mai.
El primer cafè de Ràdio Estel. Connectats a l'actualitat des de primera hora.
Tres quarts de nou, continuem amb la tertúlia d'actualitat del primer cafè de Ràdio Estel que compartim amb el periodista i professor de la Universitat Internacional de Catalunya, Salvador Aragonès, amb el també periodista Lluís Foix i amb el president del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, Ignasi Ferreres. Bé, encara sobre el tema de l'atur, vostès han comentat...
Si em deixa afegir una cosa...
Sí, endavant.
Les mesures que s'han esmentat fins ara, per exemple... aquesta prestació dels 400 euros que s'elevarà fins a 450, les prestacions normals de l'atur, diguem-ne, que tenen dret pues, per haver cotitzat, això no deixen de ser polítiques o mesures passives. O sigui, ajuden a les persones a viure o a sobreviure, diguem-ne, però no els treuen de la situació d'atur. Per tant, per això dius ajut passiu. Jo crec que el govern és imperiós, es posi d'acord amb totes les forces polítiques, o almenys ho ha de plantejar, de fer un pla de xoc contra l'atur. Què vol dir incentivar la creació de llocs de treball? Un pla de xoc contra l'atur vol dir, sobretot, incentivar la creació de llocs de treball. Per exemple, s'ha dit tantes vegades, però no es realitza. No? Cal ajudar els emprenedors, aquells que començarien, diguem-ne, que començarien de zero, que serien els seus propis empresaris. Però clar, diguem-ne, escolta, l'important és que aquesta persona treballi. I genera-la durant 2 anys, per exemple, de la seguretat social i de pagar impostos. Perquè després, quan l'hagi arrencat el negoci, ja rendirà la societat d'això. Perquè està clar, un que té el valor de començar un negoci amb aquestes condicions, que prou feina té per trobar mercat, mínimament mercat, a sobre, diguem-ne, que tingui de pagar la seguretat social i les despeses que implica d'això, doncs molts, això és un fre insalvable. Bé, poso això a títol d'exemple. I tindria d'haver un pla de xoc contra l'atur, que és incentivant la creació amb llocs de treball amb tota la seva gamma.
Uh-huh. Creació de llocs de treball, hi ha alguna fórmula alternativa a la que s'està seguint des del govern espanyol, per exemple?
Bueno, anem a veure. Primer
quina pregunta,
lloc, crear... No, home, crear llocs de treball no és una cosa tan senzilla, perquè com jo crec que... aquest govern, qualsevol govern, vaja, vull dir, no és perquè sigui aquest o l'altre, el que sigui. Tots els governs, jo penso que estan realment, si poguessin, tinguessin la solució màgica de crear llocs de treball, ho farien segurament, perquè això, doncs, vull dir, és una de les seves principals angoixes, dedicar a més al número d'aturats que hi ha i tot això. Però jo penso que no és fàcil, o sigui, no és fàcil, primer perquè doncs, no hi ha línies de crèdit, amb el que deia el conseller Ferreres, dius, home, jo em faig, m'amonto una empresa, però és que després vas a demanar alguna ajuda i l'administració no en té. Els bancs ja et diuen que te'n vagis a fer passeig, no? I llavors, doncs, vull dir, tampoc hi ha un al·licient, diríem, estructural i de l'entorn per crear, diríem, empreses, perquè aquest seria el gran moment de crear emprenedors, perquè si no pots treballar et montes el teu, la teva empresa o la teva activitat pel teu compte, ja sigui doncs sol, ja sigui acompanyat per un altre, etc. I aquest seria el gran moment, no? I molts joves ho estan intentant, I si no se n'en surten és precisament perquè hi ha uns topalls de tipus administratiu increïbles. Ens en farien creus. Perquè després resulta que et claven a impostos que et deixen tou, no? Un. Dos, que t'exigeixen uns permisos i unes històries tan absurdes que verdaderament doncs, tens ganes de no tornar-hi, no? Però la necessitat fa llei i llavors doncs, aquests que no tenen cap altra sortida doncs, i volen treballar, doncs continuen treballant. I moltes vegades, i ho tinc que dir, al marge de la llei. És a dir, al marge de la llei, perquè la llei és en aquests moments injusta per a aquells que busquen una primera feina o busquen trobar una activitat laboral.
Senyor Foix.
Sí, bé, després hi ha una altra cosa, que aquí ens pensem que les lleis i els governs ho arreglen tot, no? Jo crec que aquí hi ha una esfonsada molt notable del teixit productiu del país. Ara, per exemple, hi ha una notícia que no ha sortit ara, però a mi em sembla que té una gran importància, si és que Nissan, per exemple, deixa de fabricar aquest model que comportava o comportaria 1.000 llocs de treball directes i 3.000 indirectes.
4.000.
4.000, i després tot el que d'això se'n podria derivar, no? Aleshores, resulta que aquest tema no està en el debat de l'opinió pública. No hi és. El debat de l'opinió pública hi ha altres coses. Altres coses que són molt boniques, són molt importants, són molt emblemàtiques, però que no resolen els problemes de la gent. Que mentre aquí es parla de tot el que es parla i es diu i què farem i què serem i que anirem cap aquí, que anirem cap allà, que agafarem aquest tren i que ens portarà cap a no sé on, aleshores resulta que hi ha el que en dic jo els comptadors de la realitat. I els comptadors de la realitat és com quan a casa teva t'arriben els rebuts. T'arriben els rebuts de l'aigua, de l'electricitat, els rebuts del gas,
el lloguer,
quan l'IBI, quan tot això. I això són comptadors que no... I ahir el comptador va fer un gran salt i ens diu que a Catalunya estem prop dels 900.000 aturats. Aleshores, la realitat va molt pel seu compte. I a vegades, quan la política no té en compte la realitat, què passa? Que hi ha no només un distanciament, sinó hi ha un rebuig de la societat vers la classe política, perquè la classe política parla d'uns temes que per la gent no són prioritaris. O sigui, pel senyor que no té feina, que la seva dona no té feina, que els fills no tenen diners per anar a una bona escola, que sembla ser que hi ha més d'un milió de famílies a tot Espanya que no hi ha cap ingrés i que reben i depenen de l'Estat. Aleshores, si el tema no és aquest, ja m'explicaran quin és.
Sens dubte que és un drama i pel que diu vostè, el distanciament dels ciutadans amb la política va més enllà de la corrupció, que a vegades quan parlem de casos de corrupció...
No parlem de corrupció, perquè
clar, dir, no cal anar a la corrupció.
Ni hi haurà, però
és la ineficàcia a l'hora
d'afrontar
aquest problema.
I després el que deia el Aragonès, no? És a dir, aquí crear empreses... És un conjunt de requisits administratius que són innecessaris.
És una carrera d'obstacles.
Per això jo recordo quan demanaves un telèfon fa 30 anys aquí, bueno, el demanaves i al cap d'un temps enviaven uns papers, venia algú i tal. Jo recordo...
Sí, les dificultats. A part que tenia molt poca gent telèfon, segurament
sí,
a l'època
en
què vostè recorda.
Quan vaig arribar a Amèrica i vaig allà, vaig anar al carrer baix, vaig llogar un pis, vaig allà anar al carrer de baix, dic un telèfon, diu sí, tal, diu tinc, quin número vol, tal, i arribo a casa, endollo el telèfon i ja funcionava.
O sigui, a Amèrica va ser molt més fàcil, potser parla de fa 30-40 anys.
No, i amb les empreses. I aquí, com que tothom, com que hem creat un sector públic que s'ha de diferenciar el que és el sector públic, diguem-ne, administratiu i des, el que és el sector públic de serveis. Jo del sector públic que fa referència als mestres, als metges, als bombers i tot això, no en diré res, no en tinc res a dir, tot el contrari, els Mossos, vull dir, em sembla que fan el que han de fer, amb més o menys eficàcia, però fan el que han de fer. Però clar, tu, un empresari, dius, jo vull fer una empresa, vull muntar una empresa, a veure el que ve, després els impostos.
La burocràcia.
La burocràcia.
Sí, sí, senyor Ferreres, perdoni.
Una forma d'atacar l'atur d'una forma seriosa i en profunditat, per mi seria que aquí establíssim, adoptéssim el model alemany de relacions laborals. Fa 3 o 4 dies, Ulrich Beck, politòleg i sociòleg alemany molt conegut, feia una declaració contra la Vanguardia, concretament, i deia literalment...
Ha presentat un llibre que ho explica tot això. Sí.
Bueno, deia literalment unes frases que han de ser molt significatives, que diu, a part que parla, no es pensi que els bancs alemanys hagin sigut més virtuosos que els bancs espanyols. Diu, els problemes nostres no els resoldran les elites. El problema econòmic alemany l'han resolt els empresaris i els treballadors alemanys a base de negociació, de diàleg, d'entesa, de confiança entre ells. Diguem-ne. Això, diguem-ne, com a principi, ara podia esmentar diversos autors que últimament preconitzen, diguem-ne, això, que en comptes, per resoldre els problemes econòmics, ho facin directament els agents socials negociant entre ells, perquè ells coneixen en realitat la profunda realitat, diguem-ne, de les seves empreses. Diguem-ne, i això ho defensa, igual com ho defensa l'Ulrich, que és un home, diguem-ne, més de connotació intel·lectual a l'esquerra, ho defensa el president de la Confederació dels Empresaris Alemanys. O sigui, que hi ha un consens ampli de que no és la societat, diguem-ne, les institucions els que resoldran el tema. El que resoldran el tema seran la voluntat de negociació dels agents socials per abordar els seus problemes. Sí. I vaig a això perquè m'ha fet entrar aquesta referència que s'ha fet a dos casos que tenim aquí sobre la taula, que són el de Nissan i el de la SEAT. La SEAT, en aquest moment, està a punt de tancar, sembla, un acord que després de 3 anys, diguem-ne, de crisi econòmica, de no venda, de disminució de la venda de cotxes, malgrat tot ells no havien acomiadat ningú. Ara faran un ajust, però un ajust, diguem-ne, que serà sota aquest principi del mínim minimorum. O sigui, no renovaran 400 contractes eventuals, senzillament, i després n'hi ha 330 que podrien ser de personal d'oficines que a la millor tindrien de ser, diguem-ne, acomiadats. Però fins i tot sembla que les negociacions podrien portar a que aquests 300 que són de plantilla salvessin. Bé, jo ho dic perquè això és el que va declarar Matías Carnero, que és el líder del comitè d'empresa d'allà, i que és la forma, a l'Alemanya, dit així, de resoldre els problemes, diguem-ne, seriosos, perquè això descansa sobre el principi de confiança i de transparència, perquè són empreses que informen metòdicament els seus treballadors i, per tant, els treballadors de la marxa de l'empresa, de la comptabilitat de l'empresa, i, per tant, els treballadors, diguem-ne, tenen confiança en l'empresa. Això en contraposició al que està passant aquests dies a la Nissan, que
ha posat l'exemple per al senyor Foix.
No repetirà la proposta perquè ja l'ha dit el company Foix. Però està clar, jo voldria recordar que fa potser un parell d'anys o tres, el temps passa ràpid, ja hi va haver una proposta a la Nissan, per part de la multinacional japonesa, d'implantar aquí un nou model de furgoneta, em sembla que era, i que va crear molts llocs de treball nous. Doncs bé, hi va haver, diguem-ne, dels 3 sindicats presents, hi va haver comissions, que s'hi va oposar radicalment, podria equivocar-me perquè crec que no.
Hi ha molta CGT allà.
UGT que va fer ni fred ni calor, i va haver el sindicat, diguem-ne, d'empresa, que és el més potent allà, que es diu, bueno, es diu, és el USOC, concretament. Van fer un acord. O sigui, no es van posar d'acord a nivell del comitè d'empresa, però llavors van fer un referèndum entre els treballadors. I entre els treballadors, el referèndum el van guanyar per un 60%, o sigui, un percentatge molt elevat, de que s'implantés la furgoneta. I la furgoneta es va instal·lar i es van crear tots els llocs de treball, nous i indirectes. Doncs ara espero que hi hagués una solució semblant, perquè deixar 1.000 persones a l'atur, puguem crear aturats nous, diguem-ne, deixar-los a l'atur i 3.000 indirectes, dic, no té gaires, per dir gens, justificació social.
Se'ns acaba el temps d'aquesta tertúlia gairebé monogràfica. Algun últim apunt?
Sí, no, jo només volia afegir, sí, breument volia afegir a més un detall, no? Els alemans va arribar un moment en què van reduir el número d'hores de treballar i els sous per tal de compartir, diríem, i d'ampliar el cupo de treballadors, no? I això va ser, diríem, bueno, un acord entre sindicats i entre empresaris i tal. Va ser dur, però es va aconseguir. Per altra banda, Alemanya el que no hi ha és el que aquí tenim, que són castes. Les castes de sindicalistes, les castes d'empresaris, les castes són... Va per castes, això, no? Llavors, doncs,
no,
estar...
no ho diem ben bé així, però vaja.
No, és igual, escolti, a veure, se pot dir d'una manera o se pot dir d'una altra, però en realitat és així. I llavors, doncs, què passa? Que uns s'enroquen amb una cosa, els altres s'enroquen amb una altra, hi ha poca flexibilitat. I després, home, anem a veure, si estem dient que aquest país viu gràcies a l'exportació, el que més exporta per damunt de tot el que més és l'automòbil. És a dir, que llavors ens carreguem inclús les exportacions, que és la part més beneficiosa de la nostra economia.
Bé, senyors, per acabar, passarà alguna cosa grossa en el PSC després d'aquesta crisi oberta pel...
Bé, també m'agradaria saber si passarà alguna cosa a Unió, però bueno, no ho sé.
Bé, d'Unió no hem parlat, però el senyor Ferreres no sé si té alguna cosa a dir.
Jo crec que no passarà cap cosa grossa, senzillament perquè...
Pel que fa a les relacions amb Convergència o...
Ja han parlat les màximes autoritats... i per tant, diguem-ne, senzillament hi va haver una errada perquè va ser una entitat local,
grossa,
que era una ciutat de Convergència atacant, diguem-ne, el soci, per entendre'ns, i llavors, clar, a nivell d'Unió es va respondre. Això hauria sigut, seria tan greu, posar-m'ho al revés, que una territorial nostra hagués fet un atac brutal al president del partit, que al més és el president de la Generalitat, i llavors el seu partit no el defensés, per entendre's bé. És incomprensible entre socis que es produeix això.
A vegades passa,
i per tant el que ha de fer és posar-s'hi seny, per entendre's.
Jo el que diria molt greument és que el procés que s'ha posat en marxa a Catalunya dividirà partits, dividirà la societat, dividirà els sindicats, dividirà algunes famílies, perquè és un procés que la votació de l'altre dia no és majoritari. És un de 84 a 41. I ha dividit el PSC. Digui el que digui l'Ignasi Ferreres, perquè ell en sap més que jo, però jo també tinc la meva opinió i la vull dir. Els problemes entre Convergència i Unió no han fet sinó començar si Convergència segueix endavant amb el procés.
Veurem què acaba passant. Senyors, ho deixem aquí, en parlarem més vegades segur. Gràcies, Ignasi Ferreres, Lluís Foix i Salvador Aragonès. Bon dia, fins a la propera ocasió.
Bon dia.
Són les 9 i un minut, els titulars que ens porta la Sara Cruz, després més temes en la segona hora amb l'actualitat de l'Espanyol i de les seccions del Barça. També parlarem d'ecumenisme amb un catòlic i un evangèlic i tindrem cinema i televisió i els viatges del club més amics. Això i més fins a les 10.
Hola, molt bon dia. El nombre de parats s'acosta als 6 milions de persones a Espanya, segons l'enquesta de població activa que va fer públiques ahir aquestes dades en concret. Durant l'últim trimestre del 2012, el nombre d'aturats va pujar i, per tant, l'atur ja suposa el 26% de la població activa. A banda de l'elevat nombre d'aturats, una altra dada significativa d'aquesta enquesta és que hi ha gairebé 2 milions de famílies a Espanya amb tots els membres sense feina. Aquesta xifra situa l'estat espanyol com el que té el percentatge d'atur més alt de la Unió Europea. Mariano Rajoy ha anunciat des del Perú la pròrroga automàtica de l'ajuda de 400 euros mensuals per a les persones a l'atur que ja han exhaurit el subsidi de desocupació. Aquesta ajuda es continuarà pagant fins que l'atur, que ara és del 26% de la població activa espanyola, se situï per sota del 20%. Aquesta ajuda és de 450 euros per als parats sense subsidi que tenen càrregues familiars i, com dèiem, de 400 per la resta. Marxem cap a l'exterior. Egipte viu amb tensió una data assenyalada. Avui es compleixen 2 anys de la revolució que va suposar la dimissió del president Hosni Mubarak. La celebració de l'efemèride es barreja al país amb un clima de protestes contra el govern islamista. Durant tot el dia d'avui s'esperen manifestacions i tot tipus de protestes contra l'executiu que encapçala Mohamed Mursi. Durant aquesta nit ja s'han produït diversos enfrontaments al Caire. I en esports, el Barça va eliminar ahir el Màlaga a la Rosaleda per 2-4 i s'enfrontarà al Real Madrid a les semifinals de la Copa del Rei. El partit dimecres que ve, a les 9 del vespre, ja es disputarà l'anada, que serà al Bernabéu. Per la seva banda, l'Atlètic de Madrid s'ha classificat també per les semifinals de la Copa després d'empatar ahir a un gol contra el Betis. A les semifinals, l'Atlètic es trobarà contra el Sevilla. El partit d'anada es disputarà dijous vinent al Vicente Calderón. Fins aquí les notícies. Nosaltres tornem a les 10 amb més informació.
Ràdio Estel.
Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat, Catalunya sense barreres. Una estona de ràdio càlida i propera a la realitat social del país. Coneix les persones amb discapacitat, aprèn dels grans, escolta els col·lectius amb risc d'exclusió. Catalunya sense barreres, el programa de política social del Fons Social Europeu i la Fundació OMCE. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat, amb la direcció d'Anna Hernández. Repetició del programa els dissabtes a la mitjanit.
Les 9 i 5, l'actualitat de l'Espanyol protagonista en l'inici de la segona hora del primer cafè de Ràdio Estel els divendres. Avui parlem de l'actualitat blanquiblava i comencem oferint-vos una entrada doble. Atenció per al partit de dissabte de la setmana vinent, dia 2 de febrer a les 8 del vespre, Espanyol-Llevant a Cornellà al Prat. Si voleu l'entrada doble que oferim, Espanyol-Llevant, dissabte 2 de febrer a les 8 del vespre, l'únic que heu de fer és trucar-nos. A partir d'ara podeu fer-ho ja al 93-409-2772, 93-409-2772. I repassant els temes que són notícia, destaquem que el proper rival per seguir l'escalada en la classificació a la Lliga és el Saragossa, demà a la Romareda, Saragossa-Espanyol. Molts dels jugadors blanc i blaus han parlat d'aquest partit. Sara Cruz, bon dia novament.
Hola, molt bon dia, Ignasi. Doncs sí, molts n'han parlat. Un d'ells és el davanter Cristian Stuani, que ha explicat, després de l'entrenament matinal d'ahir mateix a la ciutat esportiva, que l'única meta de l'equip és salvar-se i, per tant, guanyar aquest partit. Escoltem-lo.
No tenemos que olvidarnos de lo que hemos pasado y sin duda que nuestro objetivo es seguir ganando partidos para ir alejándonos de la zona de descenso.
En aquest sentit, Stuani ha apuntat que el 4-0 que va patir el conjunt aragonès dimecres a mans del Sevilla a la Copa del Rei pot beneficiar l'Espanyol. En l'àmbit personal, Stuani s'ha mostrat satisfet pel seu protagonisme i també per la confiança que li té l'entrenador Aguirre. Finalment, el jugador ha agraït el suport de l'afició en el desplaçament a Saragossa, en pràcticament, recordem, totes les entrades exaurides. D'altra banda, el davanter de l'Espanyol, Sergio García, ha explicat també aquesta setmana, després de l'entrenament del dimecres a la ciutat esportiva, també que espera ser molts anys i retirar-se al club, ja que ha dit estar molt a gust a l'entitat amb la qual té contracte fins al 30 de juny de l'any 2015. Sobre la possible arribada d'un davanter al mercat d'hivern, aquest jugador català, Sergio García, s'ha mostrat tranquil i ha afirmat que si l'entrenador creu convenient que vingui un altre davanter, segur que augmenta la competència i que ve a portar coses, i això ha dit, sempre és positiu. Pel que fa al col·lectiu, el jugador blanc i blau ha destacat la bona línia de l'equip. I canviem de qüestió perquè, d'altra banda, ni Ernesto Galán ni Rui Fonte entren als plans del club català i l'entitat blanc i blava els ha invitat a que es busquin una sortida en el mercat d'hivern en forma de cessió, que van contractar aquest proper mes de juny. Parlem de més fitxatges. L'Espanyol ha descartat el fitxatge del davanter colombià Dorlan Pavón. Després d'un mes de negociar, els blanquiblaus no s'han posat d'acord amb el seu equip. El Parma, l'objectiu perico ara és la incorporació d'un mig centre. Hi ha 3 o 4 opcions, entre les quals s'hi troba l'internacional francès Alou Diarra. D'altra banda, l'entrenador Javier Aguirre i Òscar Pere Arnau, el director esportiu, també han comunicat a Rui Fonte que es busqui equip. I per la seva banda, Joan Verdú jugarà a l'Atlètic de Madrid la pròxima temporada. El migcampista de l'Espanyol acaba contracte també aquest mes de juny i no renovarà, ja que marxa al club matalasser. Verdú, que ara té 29 anys, firmarà per 2 o 3 temporades.
Gràcies, Sara, pel resum de l'actualitat del Reial Club Esportiu Espanyol. Acabem recordant novament que tenim una entrada doble pel partit espanyol Llevant de dissabte de la setmana vinent, 2 de febrer a les 8 del vespre a Cornellà al Prat. Truqueu-nos si voleu aquesta entrada doble al 93-409-2772, 93-409-2772. Recordem, abans, demà, Saragossa espanyol, també a les 8 del vespre.
La dignitat de la persona i les exigències de la justícia requereixen, sobretot avui, que es continuï cercant com a prioritat l'objectiu de l'accés al treball per part de tots o que el mantinguin. Pensant-ho bé, això és també una exigència de la raó econòmica. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església. Cada dissabte, de 9 a 10 del matí, a Ràdio Estel i Ràdio Principat, coneixerem un grup de veneres, aprofundirem en les orquestres de Catalunya, descobrirem les novetats discogràfiques i farem un tomb per les festes majors i fires d'arreu del país. Tot això als Sons de la Terra, cada dissabte de 9 a 10 del matí, a Ràdio Estel i Ràdio Principat, amb Gerard Carrión.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93-443-3040.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93-443-3040.
Mare de Déu del món!
Concert benèfic a Santa Maria del Mar el 25 de gener a 8:45 del vespre amb la Coral Sant Jordi i Marina Rossell. Venda d'entrades a Santa Maria del Mar i Ticketmaster. Un concert únic en un marc incomparable a favor de la restauració de les campanes de Santa Maria del Mar. Especial i irrepetible.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93-443-3040.
L'altra cara del dia.
Des de divendres passat i fins avui se celebra la Setmana de Pregària Universal per la Unitat dels Cristians. Aquest període ja és molt fort per al que és la pregària ecumènica i també és un període, és un temps molt important des d'aquest programa perquè posem aquí sobre la taula algunes de les diferents sensibilitats cristianes. Avui ens acompanyen Monsenyor Jaume González Agapito, delegat diocesà d'Ecumenisme i Relacions Interreligioses de l'Arquebisbat de Barcelona. Bon dia, Monsenyor Jaume.
Bon dia, bona hora.
I també tenim amb nosaltres el pastor de l'Església Evangèlica de Catalunya, Felip Carmona. Pastor Felip Carmona, molt bon dia.
Bon dia.
Com definirien vostès aquests 8 dies d'intensa pregària entre cristians? Si vol començar el pastor Felip.
Bé, jo diria que és una joia poder-ho fer, però sempre lamento que només sigui una setmana a l'any. Trobo que aquestes trobades tindrien que ser més sovint, més contínues, perquè la unitat dels cristians, jo diria, m'atreviria a pensar que seria el que ens donaria la força total per proclamar l'Evangeli tal qual.
Que tots siguem un.
Mentrestant, exacte, que tots siguem un. Mentrestant, ens hem de conformar amb aquesta setmana i, si Déu vol, doncs, la continuarem fent.
Però vaja, ja n'hi ha d'experiències tot l'any. Segur que Monsenyor Jaume em podria posar alguns exemples.
Sí, jo crec que hem de ser optimistes. L'ecumenisme és com fer ganxet. Jo no en sé fer. Es passen moltes hores o un treball que no es veu i després és el conjunt que és més bonic. Aquest any fa 61 anys que va arribar l'ecumenisme, l'any 52, a Catalunya, a través d'un pastor suec. Jo no em poso tan lluny, sinó fa 25 anys, això mateix que estem fent ara aquí, o el que vam fer divendres passat a la Catedral de Barcelona, eren coses bastant impensables. Llavors jo em sembla que tot el que es fa en molts actes, en molts llocs, alguns de tipus de culte, Altres, com jo faré aquesta tarda en forma de trobada o de conferències, jo crec que ha portat a Catalunya una cosa que el cardenal Casper encara diu d'una manera simpàtica, que és l'estil Barcelona. Que és que per sobre de festivals, això que fan altres organitzacions, hi ha una amistat, hi ha una companyia, ja que ens trobem sovint anglicans, ortodoxes, protestants i catòlics, i dinem o fem coses de la normalitat més pura. I això jo crec que, d'alguna manera, i no et contradic, al contrari, és la setmana una mica que fem durant tot l'any que potser no surt per la ràdio.
Què és el que es farà avui, festa de la conversió de Sant Pau, aquesta tarda?
Ahir es va fer una cosa important. A la catedral de Barcelona, organitzat per la delegació diocesana de joventut, però ens van demanar també que nosaltres hi participessin, hi ha una trobada de la pregària que fa el senyor cardenal una vegada al mes ecumènica. Es trobaran joves protestants, ortodoxes, anglicans i catòlics, i es van trobar i van fer una pregària molt bonica amb testimonis personals i també amb pregàries de les diverses confessions.
L'escola de pregària de joves, que ja fa més de 25 anys...
El temps del cardenal Carles.
El temps del cardenal Carles. Va ser especialment intensa aquesta iniciativa, tot i que va començar abans encara amb el cardenal Jubany, doncs s'ha seguit fent cada mes aquesta trobada mensual de pregària amb joves, i aquesta setmana doncs celebrem que sigui ecumènica. I avui, com a cloenda, també hi ha diferents activitats i acostuma a haver-hi un acte organitzat pel Centre Ecumènic de Catalunya, també,
sí,
oi?
Sí, sí. I, a més, això hi procurem anar-hi tots, però, a més, jo dic que aquesta setmana ha sigut una mena de jardí d'iniciatives de les més diverses, des de les parròquies que fan els actes diaris fins a fer encontres interconfessionals, etc.
Una realitat que vivim actualment i que abans de començar aquest petit col·loqui que tenim avui comentàvem tant amb Monsenyor Jaume González Agapito com el pastor Felip Carmona és la manca de gent jove a les nostres comunitats cristianes. Aquest és un problema que tenim els catòlics, tenen els ortodoxos i tenen els protestants, potser uns més i altres menys.
Bueno, jo també sóc optimista, em sembla un vell. També penso que les relacions que hi ha actualment és impensable fa 25 anys. Fa 25 anys és impensable. Ara, per la gràcia de Déu, podem disfrutar d'una veritable harmonia. I si a vegades em queixo de que va molt lent, és que poder les feines de punt són lentes, però són maques. És veritat que s'ha aconseguit molt. Però de vegades voldríem córrer més. I hi ha molta gent que ens diu que no correu, els ecumènics no correu. I sí que correm, perquè la celebració de la catedral jo crec que és una mostra veritable de l'harmonia que hi ha entre les confessions cristianes. Estàvem tots els cristians. Llavors penso que seria la forma de promoure més, o sigui, que la gent se n'enteri que passa.
Que hi ha aquest diàleg, que hi ha aquesta concòrdia en allò que ens uneix, ens ho recorda moltes vegades el Papa Benet
XVI. Sí, perquè, a més, tenim la sort de tindre les escriptures que ens parla de l'amor de Déu. L'amor de Déu tant és per aquest senyor com per mi i per tu. Sí, sigui, no ens tindria que diferenciar res més.
Quins són els problemes per avançar des d'un punt de vista...
Passa-li la pregunta a mossèn. No.
Monsenyor González Agapito.
No, jo crec que el que ens passa és que alguns ja ens fem vellets, i perdó, ho dic per mi, no per tu.
No, sí, ho dic per mi.
No. L'edat, el temps passa per tothom, això segur.
Afortunadament.
I esclar, ens agradaria potser que el que vam començar fa bastants anys, jo em vaig començar a posar això l'any 59, que ja fa bastants anys, veure, tocar resultats. Esclar, el resultat seria la unió visible. Sabem que a totes les nostres comunitats hi ha gent de tot. Hi ha gent que l'actitud ecumènica ho veu i ho segueix, però hi ha gent que no li agrada. I això passa als catòlics, i passa als protestants, i passa als anglicans, i passa als ortodoxes. Jo crec que el pas que tindríem que donar ara seria el que iniciador de la setmana de la pregària universal per la unitat com fem ara, va proposar la Betocotoria, que és l'unió amb Jesucrist, tal com ell vulgui, pels camins que ell vulgui.
Exacte. Sí.
Perquè moltes vegades les confessions agafem la nostra característica com la quinta essència. Jo vaig fer una conferència ja fa molts anys, perquè l'any 2000, a Belém de Judà, hi havia 700 persones de totes les confessions. Jo parlava de les característiques de les confessions i les deformacions. Els catòlics tenim potser el perill per vosaltres de fer la papolatria, eh? I els ortodoxes la sinodolatria i la monolatria, i els protestants potser la bibliolatria, etc. Tot això jo crec que és un punt de vista, però hi ha una cosa que ens uneix a tots i és el fonamental, i no és idolàtric, que és Jesucrist mateix. Jo crec que això sí que actualment es nota a tot arreu, almenys els joves, els hi és molt difícil moltes vegades distingir les confessions, però jo crec que el més important avui dia és veure que tots estem units. No, i ho dic amb tots els respectes, no sol per l'escriptura, no sol per una tradició, no sol pels concilis, això, sinó per una persona que és Jesucrist.
Una
persona que és Jesucrist, que ens uneix. No es preocupi, monsenyor Jaume González Agapito ha de marxar perquè les obligacions manen. Gràcies per la seva presència aquí entre nosaltres. Bon dia i que tingui bona festa de la conversió de Sant Pau.
Moltes gràcies. Jo saludo, a més d'aquest senyor que fa molts anys que ens veiem amb aquests afers, aquest senyor que, a més de ser un excel·lent pastor protestant, és un bon amic i un gran cristià.
Doncs gràcies per la salutació que em pertoca a mi, que m'afecta a mi, i també per la salutació al pastor protestant que ens acompanya, Felip Carmona, i altres pastors, pares, sacerdots, ortodoxos, laics, cristians de totes les creences que ens puguin estar escoltant i que participen en aquesta setmana. Res, dos minuts més per fer-li algunes preguntes més al pastor Felip Carmona de l'Església Evangèlica de Catalunya. Com està ara mateix el món protestant a Catalunya? Una branca del cristianisme que ha crescut molt a casa nostra després de superar vells problemes i vells...
El que passa és que el protestantisme més històric és el que creix menys.
Que és el que representa vostè. Vostè és de l'església del carrer Tallers, per exemple. El pastor Enric Capó, que avui volem recordar perquè aquesta és la primera setmana de la unitat on no és entre nosaltres.
Exacte.
Ens va deixar que el cel sigui...
L'any passat.
Em sembla que el mes de març de l'any passat, sí.
Les nostres esglésies, hi ha dos sectors, eh? Un sector que podria ser l'ecumènic, que no tenen res a dir, i els que no són ecumènics, els que són... que te'n recordes el que ens van fer?
Clar.
O sigui, estan anclats a la història. I jo sempre dic el mateix, que si jo vaig a una reunió perquè em critiquen una mica, sóc una mica criticat, quan faig reunions amb els catòlics, sempre dic el mateix. Si aquell senyor catòlic em diu que creu en Crist, jo tinc que estimar-lo perquè l'amor de Déu és per tots. I això no s'acaba d'entendre tant en un sector com en l'altre, eh? L'Església Catòlica també li passa el mateix.
Clar, també pot tenir, en aquest cas, en les guerres de religió més a Centre Europa,
exacte,
pot tenir greuges o queixes històriques, però els cristians no estem per això, oi?
No, ja no.
Per guardar les coses del passat.
Diuen, estàs anclat amb el passat? No. Jo ja vull oblidar-me del passat. Va passar, vam viure en una època terrible, ja va passar. Ara nosaltres anem per feina.
I anem per feina, de fet, ja portem segles sense guerres per motius religiosos entre catòlics i protestants.
No, i de tota manera, el que ha dit Monsenyor, l'any 57, jo recordo els primers passos de l'ecumenisme, que ens reuníem en un convent que hi ha al carrer Casp, esquina Girona, em sembla que és, i que teníem que sortir de la reunió de dos en dos. Parlo de l'any 57. I érem quatre pastors, dos mossens i una monja.
Les primeres experiències ecumèniques a Catalunya.
Sí, de les primeres que es van fer. Que després es va... No, després no. Es va agregar el pare Botan, que portava un altre grup. De llavors, ara, ha canviat tant, amb 50 anys, que dius, és una meravella, és un miracle.
I tant.
Perquè jo, per exemple, quan estic a la catedral, que estic presidint amb el cardenal, penso, això és impensable.
Això és impensable.
El que es va fer divendres passat, i es fa cada 18 de gener a la catedral de Barcelona.
I a més a més, va llegir l'Evangeli una pastora. Tot impensable. L'única senyora que hi havia amb el presbiteri. Jo crec que sí, que hem donat grans passos, grans passos, grans passos, però jo voldria més implicació anual, no setmanal.
Doncs, efectivament, aquesta reivindicació amb la qual hem començat el temps dedicat avui a l'ecumenisme, en l'últim dia de la Setmana de Pregària per la Unitat dels Cristians, el fem nostre. La fem nostra, aquesta reivindicació, aquesta petició, que és la d'ecumenisme tot l'any. És a dir, unitat pràctica i
bueno, de fet, amb el mossèn Monsenyor les fem moltes vegades, moltes trobades, però són, jo diria que són un grup d'amics. M'agradaria alguna cosa més.
Que impliqui més comunitats de base, gent diversa. Doncs esperem que aquest pas el puguem anar donant, sempre respectant les diferències doctrinals que hi ha o altres tipus de diferències formals. En aquesta diversitat hi ha una realitat, una persona, com ha dit Jaume González Agapito abans, que ens uneix, que és Jesucrist. L'Església de Jesucrist, com també diu sovint el pare Joan Botam, tot un referent a l'ecumenisme. L'Església de Jesucrist no hauria de ser motiu de divisió, perquè és l'Església de Jesucrist.
Unió. Tindria que ser referent.
Per acabar, pastor Felip Carmona, no sé si vol fer una salutació en forma de pregària als oients, perquè també vegin que un protestant com vostè, igual que un ortodox, si el tinguéssim aquí, avui no ha pogut ser, però altres vegades l'hem tingut, o un catòlic de diferent tipus, doncs podem pregar igual, junts.
Jo faria la pregària del Pare Nostre, però em sembla que... No, més aviat, com a pregària i com petició als oients, que busquin a Jesucrist, que s'oblidin de les teologies i de les doctrines i busquin a Jesucrist, perquè si ens juntéssim en una taula i veiéssim el que creieu uns i el que creuen els altres, trobaríem més punts d'unió que de desunió. Busquem-les amb el nom del Crist.
Doncs busquem Jesucrist, aquesta pregària feta petició directa als oients. Moltes gràcies, pastor Felip Carmona, i gràcies també a Jaume González Agapito, que ens ha acompanyat també bona part d'aquesta estona. Bon dia i bona setmana. Adéu-siau.
Bon dia.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres a 11:45 de la nit, Ràdio Vaticana a Ràdio Estel. Els titulars, les notícies i tota l'actualitat de l'Església amb Ràdio Vaticana edició en castellà. Recorda, ho segueix la de dilluns a divendres a 11:45 de la nit a Ràdio Estel.
Cap a Roma amb el Club Més Amics. Pelegrinatge diocesà del 18 al 20 de maig amb motiu de l'any de la fe, presidit pel cardenal Lluís Martínez Sistac. Roma t'espera. Apunta-t'hi amb el Club Més Amics. Volem amics com tu. Més informació a clubmes.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine.
Com m'agrada la moda. Comprar-me les darreres novetats.
I a mi, què et pensaves? Anem de compres?
Sí. A més, ara al Corte Inglés, totes les bruses i peces de punt fins a un 60% de descompte.
I totes les camises i pantalons, també fins a un 60%?
Dies de moda al Corte Inglés.
Només fins al dissabte 26 de gener. No els deixis escapar.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una veu propera sobre la realitat.
L'actualitat del Barça d'hoquei, patins, futbol, sala i handbol també és notícia els divendres a aquesta hora. Comencem anunciant-vos el proper partit del Barça d'hoquei, patins. És demà a les 8 del vespre al Palau Blaugrana, un atractiu Barça-Igualada clàssic de l'hoquei Lliga. Si voleu l'entrada doble que donem per aquest partit d'hoquei patins, demà a les 8 del vespre al Palau Blaugrana, el que podeu fer és trucar-nos ara al 93 409 27 72 93 409 2772.
Barça Igualada d'hoquei patins demà a les 8 del vespre al Palau Blaugrana. I és que els igualadins, revelació a Europa, tornen ara al Palau després d'empatar en la primera jornada de la Lliga Europea. Històricament sempre ha estat l'Igualada un rival complicat per al Futbol Club Barcelona. Malgrat els nombrosos canvis que ha patit, l'equip de la noia és la revelació d'Europa. Novè classificat, però això sí, no està gaire al capdamunt a l'hoquei Lliga, encara que té poques esperances de ser a la propera edició de la Copa del Rei, de l'1 al 3 de març a Oviedo. De futbol sala expliquem que el Barça a l'Usport estrena la segona volta avui a Pamplona. Partit Trimen-Navarra-Barça a 9:15. Només un empat i una derrota en 13 partits en la primera volta. És el balanç de l'equip blaugrà. El Barça a l'Usport va acabar aquest passat dissabte a Tudela la primera volta de la fase regular, malgrat la derrota, que és la primera de la temporada. Els de Marc Carmona van fer una primera part de la temporada espectacular, com ja sabeu, de notable alt, podríem qualificar. L'altre partit que no es va resoldre amb victòria és l'empat a Santiago de Compostela. I de l'handbol, la banda del Mundial, avui semifinals al Palau Sant Jordi de Barcelona, amb 8 jugadors del Barça a la plantilla de l'equip de Valero Rivera. Us recordem que la Lliga està aturada i es reprèn el mes de febrer, és a dir, d'aquí uns 10 dies tornarà a haver-hi partits de Lliga d'handbol, del qual també us oferirem entrades dobles.
Ràdio Estel.
Prepara't per viure una nova aventura. Cada dissabte a partir de les 10 del matí la immersió comença a Ràdio Estel i Ràdio Principat. A tota costa, tot sobre el submarinisme, viatges, concursos, busseig. A tota costa, els dissabtes a partir de les 10 del matí, dirigit i presentat per Miquel Mercadal.
Hi ha un lloc on van viure els dinosaures, amb castells de frontera de l'època medieval, on visitar la col·legiata de Santa Maria de Mur, amb el millor cel de Catalunya, el Parc Astronòmic del Montsec i el Centre d'Observació de l'Univers. Uns vins reconeguts a tot el món, amb una natura i una reserva d'animals i aus coneguda a tota Europa. Un lloc que va estar ocupat pel mar Atlàntic. I al bell mig de tot això, el conjunt rural Cal Soldat, amb la seva història romàntica, el poblet de Collmorter, el Pallars Jussà. Silenci, natura i màgia. Veniu a veure-ho. Contacteu al 620 41 55 36 i a la web calsoldat.com.
Dos quarts de 10 i un minut, comencem l'espai de cinema i televisió que fem sempre els divendres a aquesta hora amb la col·laboració de l'Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya, el TAC. Ens acompanya, com sempre, la Montse Bros. Montse, bon dia.
Bon dia, Ignasi.
Comencem les estrenes parlant de Bèsties del Sur Salvaje. Què ens dius d'aquesta pel·lícula?
És una pel·lícula independent, però que dona la campanada perquè té algunes nominacions als Oscars. En aquest cas, la història gira al voltant de Hush Puppy, que és una noia que viu en una nena, que viu en una regió apartada del món. Fa temps que la seva mare la va abandonar i el seu adorat pare sempre està de festes, que no està molt pendent d'ella. Llavors, la Hush Puppy ha d'arreglar-se-les enmig del no-res, ja que està envoltada tota una zona semisalvatge, no? Llavors, quan una tempesta eleva les aigües al voltant del seu poble i el seu pare també es posa malalt, la Hush Puppy descobreix que aquesta naturalesa que ella tan estima està a punt d'esfonsar-la, no? I així és com s'inicia una fantàstica i podríem dir també didàctica aventura per una protagonista que aprèn a sobreviure per fer front a les seves pors, temors, amenaces i també descobrir el valor necessari per mirar els ulls a la vida i començar també a viure. Una pel·lícula que parla de, doncs, com pots veure amb aquesta sinopsis, de coses molt profundes, de, no, les pors internes, de la vida, però també ho barreja amb la part més fantasiosa, no? Parla molt del tema de la naturalesa i el contacte humà amb la naturalesa.
Una de les sorpreses, doncs, de la temporada, aquesta pel·lícula, doncs, premiada ja.
Sí, perquè a més és una pel·lícula que és de, la, el director és un debutant, que és en Ben Zeitlin, i a més té quatre candidatures als Oscars en les categories més importants, que són pel·lícula, director, actriu, que és la nena aquesta negreta petita, que és la protagonista, i guió adaptat.
Mm-hmm. En aquest cas no són premis encara concedits als Oscars, nominació als Oscars, però vaja, fàcilment sí. Pot obtenir-ne un o
exacte.
Dos.
Exacte. Sí que ha estat a diferents festivals, perquè hi ha molts festivals, però bueno, els Oscars és com, no, el més important, té nominació.
Sí. Aquest director de debutant, Zeitlin, ha treballat sobre un text central, un text teatral de Lucy Alibar per escriure el guió del film.
Doncs sí, es basa en una obra de teatre i la veritat és que ell ho fa d'una forma molt lliure i suggeridora, no? Perquè en el fons les imatges tenen una gran bellesa, no? Veiem que davant de tota la misèria, perquè veiem molta misèria, doncs tenim imatges impecables. Cada imatge, cada espai, cada personatge, doncs es veu sense filtres, de forma espontània i natural, però no hi ha filtres, però hi ha poesia, no? És a dir, que hi ha coses que poden com fer mal a la vista, però en veritat és una cosa bonica.
Un art en la narració, en definitiva.
Sí.
Aquesta pel·lícula, Bèsties del Sur Salvaje, amb la qual hem començat el resum de les estrenes. Ens la recomanes, aquesta, per això?
Doncs sí, perquè, com he dit, retrata la cruesa del món, però sense dramatismes i amb un esperit combatiu, alegre i esperançador.
Anem a la segona estrena, El lado bueno de las cosas, Montse.
Bueno, una pel·lícula que també està als Oscars, que ara aprofitem, s'estan estrenant totes.
Sí.
I en aquest cas tenim una cara coneguda, que és l'actor, bueno, el Bradley Cooper, l'actor Bradley Cooper, i l'actriu Jennifer Lawrence, que coneixem per Els Jocs de la Fam.
No dejes que Tiffany te meta en problemas.
Es mi amiga, ¿a qué viene eso?
Avalon. Es un concurso de baile, solo puedo presentarme si consigo pareja.
Espera, no voy a bailar contigo.
¿Esta es la chica de la que escribiste?
¿Escribiste sobre mí?
Está bien.
Escribí sobre mi amiga.
Sí, y en mayúsculas.
Mi gran amiga.
Te lo advierto, tienes que estar atento a las señales. Cuando la vida te brinda un momento como este, es un pecado no aprovecharlo. Es un pecado.
Estoy convencido de ello. Tienes que hacer todo lo que puedes y esforzarte al máximo. Y si mantienes el optimismo, siempre te quedará el lado bueno de las cosas.
Després de passar 8 mesos en una institució mental per haver agredit a l'amant de la seva dona, en Pat, que està interpretat per en Bradley Cooper, torna a casa dels seus pares, que els seus pares és l'actor Robert De Niro, el seu pare. Llavors, convençut a tenir una actitud positiva i poder recuperar la seva exdona, el món de Pat s'ofereix un canvi radical quan coneix a la Tiffany, que és aquest personatge interpretat per Jennifer Lawrence, que és una noia amb certs problemes i que no té massa bona fama. Malgrat la seva mútua desconfiança inicial, aviat s'establirà entre ells un vincle molt especial. Una pel·lícula que us recomanem, és més en to de comèdia, té nominacions als Oscars per l'apartat interpretatiu, i en el tema del guió dic que està elaborat pel propi director, O. Russell, i es nota la seva procedència literària, de manera que a vegades se'ns pot fer una mica llarga la pel·lícula, no? Un metratge extens, tot i que hi ha molt bona factura escènica i també interpretativa.
Una pel·lícula que té una llista d'actors interessants, El lado bueno de las cosas, i que és, doncs, recomanable. Ens la recomanes
sí,
també avui?
Sí, us la recomano, sí.
Doncs queda dit, El lado bueno de las cosas, segona estrena cinematogràfica d'avui divendres. Anem a la tercera, és Coriolanus. Ralph Fiennes torna a posar-se en la pell de Cayo Marcio Coriolano 11 anys després de fer-ho al teatre.
Doncs sí, l'actor que tots coneixem per El paciente inglés, doncs ara adapta aquest text que ell ja va portar al teatre com a actor. És un text de Shakespeare i que suposa el debut d'aquest actor anglès, on ha volgut adaptar una tragèdia, però en el món actual, és a dir, en els escenaris actuals i ambientat als nostres dies.
I se'n surt en aquest objectiu?
Doncs podem dir que és un gran atreviment de Fiennes perquè exposa una proposta amb molts riscos. Primer de tot, doncs, perquè a vegades es veu una mica anacrònic el text de Shakespeare amb la imatge, no, i els moments actuals que s'estan vivint, no? Llavors es veu artificial, fred, però sí que és veritat que, a veure, hi ha molt bons actors, perquè tenim a Ralph Fiennes, tenim a Vanessa Redgrave, per exemple, i per tant això fa que la pel·lícula s'aguanti. I clar, també hem de pensar que està basat en un polític romà, no? Corigliano era un polític romà que va retratar Shakespeare, i per tant, a vegades és una mica... No és, hi ha coses que sí que són vigents actualment, però d'altres que no.
El Quarteto, una altra estrena de la cartellera avui en els cinemes.
Sí, res, quatre pinzellades d'aquest Quarteto. Són un grup d'ancians, de gent gran, que eren artistes i que ara estan en una residència. I, bueno, veiem com una mica encara tenen aquest halo de ser grans artistes i, pues, ja no ho són, no? I llavors és una excel·lent òpera prima de Dustin Hoffman i compta amb l'actriu britànica Maggie Smith, que molts de vosaltres coneixereu per Harry Potter o per la sèrie Downton Abbey. I realment és una pel·lícula pels addictes al cinema british i una pel·lícula amb molt humor, molta tendresa i també sensibilitat. Una història d'uns artistes en la seva última etapa de la vida.
També s'estrenen avui El Vuelo, de Denzel Washington, La banda Picasso i Movie 43, una pel·lícula també amb bona llista d'actors, però ens en vols destacar, Montse, una d'aquestes tres.
Sí, us vull destacar El Vuelo, que és la de Denzel Washington, que a més està nominat als Oscars per aquesta pel·lícula, i és com la més una de les més comercials.
Bueno, ¿y por qué necesitamos a un abogado de Chicago?
Verás, Hugh es especialista en negligencia criminal.
¿Negligencia criminal?
Mm-hmm. La muerte exige responsabilidades. Ha habido 6 muertos. Alguien tendrá que pagar.
Hice volar el avión invertido, o sea, boca abajo, Gio. ¿Tienes idea de lo que significa eso?
Lo sé. Anoche escuché las grabaciones de la caja negra.
Oh, ¿has oído las...? ¿Eres piloto?
No, no lo soy.
Entonces no tienes ni puta idea de lo que dices.
Oye, vayamos al grano. Dime lo que necesito saber, Charlie. El equipo de la NTSB también recoge muestras de sangre, de pelo y de piel. Según un informe inicial, tenía una tasa de alcohol en la sangre del...
Gracias. Bueno, eso no significa nada. Me tomé un par de cervezas la noche.
Doncs després d'aquesta pel·lícula, El Vuelo, que hem presentat juntament amb la banda Picasso, Movie 43, i també El Quarteto, Coriolano, i recordem que les dues primeres estrenes que hem recomanat, El Lado Bueno de las Cosas i Bèsties del Sur Salvaje, completen la llista de pel·lícules entre les moltes que s'estrenen als nostres cinemes avui. Doncs bé, anem dintre de tot a un nivell bo, acceptable.
Tenim un bon nivell perquè pensa que ara aviat seran els Oscars i ara s'estan estrenant, perquè ja t'he dit que moltes estan nominades.
Amb la col·laboració de l'Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya, el TAC, fem aquest espai de cinema i televisió i tanquem avui molt breument parlant de televisió i referint-nos a TV3, que preestrenarà a internet els capítols de Polseres Vermelles.
Doncs sí, mira, tot va començar per aquesta cosa de que, clar, Polseres Vermelles és una sèrie que veuen molts adolescents, molts inclús preadolescents, i la, clar, és una ficció que potser acabava a les 12 de la nit o quarts d'una. Llavors hi havia queixes dels pares de que, clar, volien veure la sèrie, però després s'ha d'anar a dormir tard i no rendien a l'escola. I llavors TV3 ha proposat, arrel d'algunes queixes a la seva defensora de l'espectador, ha proposat preestrenar a internet unes hores abans, i així els nens ja ho poden veure a internet, i ja no tenen excusa, poden anar a dormir aviat, i no hi ha problemes a casa ni a l'escola, i, bueno, tot millor. Tot bon. I que, bueno, segueixen havent programes que agraden als nens, bueno, adolescents
que surten tard,
però bueno, almenys amb Polseres Vermelles això s'ha acabat, no?
Doncs bé, una solució gràcies a les noves tecnologies a un problema que no és nou, perquè els que som una miqueta més grans que tu recordem els programes esportius del diumenge de resum que no podíem veure perquè eren molt tard i,
pues una
i sempre ha passat.
Això s'ha solucionat, però per altra banda també volem recordar, denunciar també en certa manera que el prime time comença massa tard. Vale? Mm. Perquè comença a quasi a 11:15, i també pels adults no és bo que comenci tan tard al prime time, perquè al final estàs fins a 1 de la nit veient un programa, i això fa que després no...
Encara més els que matinem molt, però vaja, per tothom en general, reclamem aquest prime time avançat. Avui fem nostra aquesta petició que el TAC també inclou en les seves prioritats, el TAC que està ja preparant, per cert, i acabem amb això, els Premis Zapping el 21 de febrer al Palau de Congressos de Catalunya, serà?
Exacte, el 21 de febrer al Palau de Congressos, és a dir, us hi esperem perquè podeu anar-hi tots els que vulgueu amb tenir l'entrada prèvia, que ens heu de trucar al TAC al 93-488-1757 o també enviar-nos un e-mail a info@taconline.net.
La web taconline.net, que sempre també està disponible. Gràcies, Montse Bros. Fins divendres vinent. Bon dia.
Bon cap de setmana.
Igualment.
Mm.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel et convida cada diumenge a 12:45 del migdia a conèixer un món d'iniciatives, fundacions ara i demà, amb Marc Maioles. El programa per descobrir la xarxa de les fundacions catalanes. Una xarxa plural, voluntariosa i àmplia en constant moviment. Fundacions ara i demà, cada diumenge a 12:45 del migdia a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Repetició dels programes els dilluns a les 6 de la tarda. A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, Missió de Frontera. Testimoni des dels camps de refugiats de Kènia, la República Centreafricana i Jordània. Recorda-ho, cada setmana Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi al 93 409 2810. Catalunya Cristiana.
Què és triar i per millor?
És poder comprar Hipercor la fruita i la verdura que més consumeixes, la més habitual en la teva compra del dia a dia.
A uns preus que no són normals.
Ara tens cors d'enciam, cos en lancero, bossa d'una unitat a 1,55 €.
I el quilo de taronges de taula a 1,75 €.
Triar Hipercor, preu i per millor.
Oferta vàlida a la península.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta.
Un minut i seran 3:45. La setmana ja la tanquem des de fa un temps, com segurament sabreu tots els oients, amb un espai sobre els viatges i pelegrinatges del Club Més Amics. Ens acompanyen en aquests minuts, com sempre, la Núria Ortín, directora del Club Més Amics. Bon dia, Núria.
Molt bon dia a tots.
També tenim amb nosaltres, com igualment és habitual, Mònica Pedrol, directora de Route Travel, que organitza els viatges del Club
Més Amics. Bon dia a tothom i una benvinguda especial per al grup d'Etiòpia, que ja està a casa. Això, han arribat feliços i contents.
Parlàvem avui fa una setmana sí. amb Etiòpia, sí, sí. una interessantíssima connexió, em sembla.
I tant que sí, tenim que repetir-la. Doncs ja estan a casa, van aterrar ahir i tot molt bé.
Han quedat contents d'aquesta experiència.
Molt contents.
I avui ens acompanya Jordi Suriol, que és enginyer, expert en comunicació i un home que avui ens pot parlar de viatges. També es defineix com a amic d'aquesta casa, cosa que agraïm.
Hola, molt bon dia.
Bon dia, senyor
Suriol. Això dels més amics. Sí. M'encanta, perquè això de l'amistat és quelcom molt interessant avui.
Si això li posem el més...
I si cal li poses més, doncs és tres vegades més amics. No?
Molt bé.
I l'amistat és la unió que precisament vincula a les persones. No? I això per això he vingut, m'agrada molt.
Doncs moltes gràcies, senyor Jordi Suriol, per haver vingut a acompanyar-nos. I, si us sembla, Mònica, Núria, podem començar parlant de comunicació, perquè en
sí.
l'organització dels viatges és fonamental, ho estem dient sempre, oi? Quan presentem el pelegrinatge de l'any de la fe a Roma,
sí.
o el viatge a Etiòpia, què és el que hem de vigilar a l'hora de comunicar?
Mira, la comunicació ve de comunió.
Sí.
I per tant,
de posar en comú, no?
De posar en comú. Però, a més, de posar en comú, donant a l'un a l'altre i a l'altre a un. O sigui, és fer una sola cosa, per fer una identificació. Per tant, la comunicació és anar a buscar la identificació a través i mitjançant la paraula, l'escrit, anar a buscar la unió de les persones per anar a trobar uns bons objectius en la vida, que sempre són unió, o haurien de ser unió. Per tant, avui estem lamentablement observant que és molt difícil posar en comú tantes coses com estem veient. I tan interessant que és per poder aconseguir que el món es conegui cada dia més, perquè el món pugui ser cada dia més amics, que és important la comunicació, per posar en comú les idees que són de tipus mental, espiritual, tècnica, de tot, de tot. El més important és això, ser més amics per posar en comú les grans coses de la vida.
Hi ha alguna línia... des del punt de vista d'estratègia de comunicació, que sigui especialment òptima per organitzar viatges?
Mira, això mereix una sessió especial, però que hi ha tècniques de comunicació. Jo porto més que 32 anys en comunicació. Ara en diuen coach.
Sí, coach. Sí. Està molt de moda aquesta paraula.
Sí, sí. Per mi vol dir entrenador. Què és el que estic fent? Entrenant a empresaris, entrenant a directius. O sigui, ara estic dedicant tota la meva vida professional, que encara estic tornant-hi treballant, és entrenar els empresaris. Per què? Bons, perquè la relació entre persones, la intercomunicació personal que hi ha dintre d'una empresa, dintre d'una societat, doncs arribin, si és possible, amb tot el respecte que això representa, a ser més amics. Clar, doncs, que estratègies, clar.
Doncs més amics, perfecte. Som tots més amics i per això el club Més Amics fa clar que sí. Mònica.
Jordi, tu ets un gran viatger, ets un gran peregrí, has tingut experiència sobretot a Terra Santa, que hem tingut per mi la sort de compartir amb tu. Tu què creus? Creus que sobretot per la gent ja de certa edat, quan planifiquen un viatge, un pelegrinatge, quin paper té la comunicació, no? I les reunions preparatòries que es fan, com ho veus?
Mira, jo el que veig, això m'estàs referint a que, en definitiva, jo també sóc client teu, perquè per mi, amb Root Travel...
I és un honor i un dels primers clients.
I vaig amb molt de
gust. I que sigui per molts anys.
A part de lo que té una empresa com Root Travel, que per mi el més important és la serietat i és la seguretat, que això ho teniu, i crec que això està molt bé, el més important és aconseguir aquest ambient de confiança, d'amistat, mitjançant aquesta comunicació que hi ha constantment, espontàniament, a través del coneixement de les persones que quan comencen un viatge tothom està una mica inquiet, estan tots una mica tensos, què passarà, què serà...
Això és veritat, Núria, que moltes vegades...
A les reunions a mi em fa molta gràcia, em sorprèn cada vegada que la llegim, sobretot senyores grans o viudes o que van soles, no?, per primera vegada i viatgen, i es nota el neguit i a més t'ho expressen, és que jo vaig sola. I llavors el primer que diem, dic, cap problema, o sigui, estàs dintre d'un grup i et sentiràs com molt recolzada i molt benvinguda. Yeah. I tornen, que em truquen, impressionant.
És que és normal, Núria, és normal que les persones al començar es posin una mica, i més ara, sí, receptives, però amb certa por a veure què passarà. Però precisament aquí, a través dels viatges de Root Travel i de Catalunya Cristiana, el que m'estic donant compte és que això té una altra dimensió, que és la dimensió aquesta dels més amics, però al tanto, una dimensió cristiana. En la vida, si no hi ha la mentalitat cristiana, si no hi ha Crist avui en la vida, no hi ha res a fer. Mira, jo ja fa molt temps veia un rellotge de sol i me'l mirava i sempre aquell rellotge de sol em deia, jo encara no sabia ben bé què em deia, però em deia el rellotge de sol en mi. I jo sense sol i tu sense fe, ni tu ni jo, no som res. Per tant, crec que aquesta és la gran cosa de veure el sol, quin és el sol que ens il·lumina per poder mantenir, i a més aquest any, i en els viatges aquest any a Terra Santa, és el tema de la fe. Sí. Per tant, això la gent, quan viatja, el que va buscar és omplir-se de tot el que li falta, i el que falta és la fe. Per tant, quan veuen que poden mantenir i augmentar aquesta fe, la gent és feliç. És que es aconsegueix la felicitat. Una felicitat transitòria, perquè en aquesta terra tot és transitori, ja està la felicitat. Però, bueno, aquests estats de felicitat, de gaudir, d'estar alegres, d'estar contents, és una meravella.
També és una formació, el viatge, és un aprenentatge.
Totalment, clar que sí.
Coneixen llocs nous, una escola de vida, en clar definitiva.
Sí. Compartir amb el mossèn, amb els pelegrinatges, pues que, com diem, no?, a la revista, no?, quan surten els viatges, no?, que ens acompanyarà, ens recolzarà, renovarem, tot això és molt important, clar que sí.
Doncs avui, amb la presència de Jordi Suriol, enginyer i expert en comunicació, parlem de comunicar la bona nova dels viatges.
Naturalment.
Dir, no? la bona nova
I que estem en un lloc on, per mi, la nostra idea cristiana està clara. Home, a l'any de la fe, bueno, és una meravella, perquè omples totalment doncs, els desitjos del que tu estàs buscant, perquè la fe s'està buscant, tothom busca la fe. El que passa que és com la felicitat, que està a la cantonada que mai trobo, la trobo i no l'enganxo, però hi és. El que passa que la gent la busca i aprofitant aquest any i els viatges que s'estan fent amb Root Travel, i que penso que en faràs molts aquest any, no? I vosaltres els més...
Sí, sobretot
anem a Roma segur.
A Doctrina Cristiana, que esteu a Catalunya Cristiana, ho esteu promocionant molt bé.
Sí.
Jo us vaig seguint, vaig llegint, no? Com segueixo aquesta...
Aquest programa, ja m'ho ha dit.
Des d'aquest matí, ja t'he estat seguint.
Gràcies.
Vols que us digui una cosa amb tota sinceritat? Vull que arribi perquè és un testimoni meu. És que és l'única ràdio que jo puc escoltar. I per què? Perquè jo puc escoltar. Perquè és selecta. Perquè no m'ataca. Perquè no em parla en negatiu. Perquè em parla en positiu i m'estimula a que totes les meves idees vagin cada vegada doncs, més fortes i més amunt, sobretot perquè és la idea cristiana.
Moltes gràcies, senyor Suriol, per aquestes paraules, que evidentment recollim tot l'equip, perquè jo no estic sol aquí, som tot un equip, no només en aquest
programa. No estava preparat, t'asseguro que no. És total sinceritat per part del senyor Suriol.
Li agraïm molt. Sí que m'ha dit un moment que ens havia escoltat fins i tot aquest matí i ja ha tingut temps d'escoltar-nos aquest matí i venir.
Amb una mica adormit, però us escolto cada dia, perquè
moltes gràcies.
Em desperto
amb Ràdio Estel, amb les primeres...
Sí. Amb el primer de lo primer, sí.
Sí, sí. Doncs molt bé.
Sí. Jordi, què li diries a la gent que s'està pensant, no? La...
Sí, jo
simpatitzats del Club Més Amics, de si sí. participem amb el viatge a Terra Santa del mes de maig, que organitza el Club Més Amics, un viatge especial amb l'any de la fe. Ja saps, a vegades persones que no han viatjat mai, que no han peregrinat mai a Terra Santa, diuen, ah, és que l'inseguretat és el que és que el país... que la, segons la teva experiència a Terra Santa.
La meva experiència, aquesta que he dit abans una mica, les persones busquem la fe. Els que la tenim en volem més. I els que no la tenen la busquen. I els que no saben de què va, perquè hi ha molta ignorància, aquesta és la pega, eh? Doncs també l'estan buscant. Llavors, un viatge d'aquest tipus, el que s'està aconseguint és ajudar les persones a que augmentin la fe. I si aquest any és l'any de la fe, doncs el que s'estiga a buscar la trobaran. Perquè el que la busca la troba. Ara, el que no la busca perquè no la vol, no la trobarà. Ara, si un vol, naturalment que el que es vol es pot aconseguir.
Clar que
perquè
sí.
Els mitjans els donen. I un viatge a Terra Santa, un viatge... Com
a Roma.
Organitzeu vosaltres a Catalunya Cristiana, escolta, la gent el que va buscar en el fons, sense dir-ho, és la seva tranquil·litat personal, és el seu equilibri personal. El seu equilibri personal vol dir espiritual. I, per tant, això és el que busquen, i això ho tenen segur. Jo els diria, doncs, aneu-hi, perquè millorareu segur. Si teniu fe, l'augmentareu. Si no la teniu, la trobareu. Per tant, voleu... Això és la vostra llibertat, la que ho ha de decidir. Però...
Jo et pregunto, vols acompanyar-nos a Roma, ja que Terra Santa... Vols acompanyar-nos a Roma amb el pelegrinatge especial de l'any de la fe? Jo crec que sí.
Doncs ja està,
jo
tu mateixa t'ho contestes.
Jo crec que sí.
Del 18 al 20 de maig, recordem que el senyor Cardenal ha impulsat aquest pelegrinatge i bueno, seran tres dies curts intensos, no?
Molt intensos.
Per
molt
celebrar intensos. Precisament l'any de la fe.
Clar, és que és normal. Jo l'altre dia vaig tenir el gust d'estar en aquesta reunió de sacerdots que va haver al seminari, que va ser molt interessant.
Sí, les jornades de qüestions pastorals.
Exacte, vaig estar allà, vaig conviure amb molts meus... Perquè una de les coses que he fet a la meva vida és ser coach dels capellans.
Doncs miri,
dels sacerdots, no? I me'ls estimo molt, em coneixen molt i els conec amb ells, i veig les grans necessitats que tenen també de poder comunicar, que l'Esperit Sant el tenen. Però no l'envien de vacances, sinó que el que han de fer és fer-lo treballar amb les tècniques, les estratègies i les gràcies de la comunicació, com tens tu, per exemple, no? Com tenim nosaltres. Això és el que crec que hem d'aconseguir.
Tots tenim una mica d'una manera o d'una altra.
Ho intentem.
Aquestes petites miques fan un bloc.
I tant que sí. Recordem que, efectivament, aquestes jornades pastorals s'han dedicat a l'any de la fe aquest any, no? I a la Facultat de Teologia, amb molta participació.
Molta, sí.
Doncs molt bé, gràcies per aquest testimoni també, senyor Jordi Suriol. De Roma, recordem, pelegrinatge any de la fe, del dissabte 18 de maig al dilluns 20, coincidint amb el cap de setmana de Pentecosta, on el dilluns és festa a molts llocs de Catalunya.
Festa a la majoria de llocs de Catalunya. Tenim tant, places encara.
Hi ha places, al telèfon, recordem-lo, al 93-409-2770 és el telèfon del Club Més Amics. Podem demanar per la Núria Ortín, pel Club Més Amics, per apuntar-se al viatge pelegrinatge de l'any de la fe Roma 2013, presidit, com ha dit la Núria, per Lluís Martínez Sistac, cardenal arcabisbe de Barcelona.
Exacte,
alguna cosa més voleu comentar?
És que molt aviat ja sortirà, no?, amb Catalunya Cristiana, sí. La pàgina de viatges, molt aviat ja sortiran tots els viatges
del
2013, sí. Ja, que m'he estat avançant. Però
també, perquè allà, si es vol descarregar directament tots els programes, poden entrar a www.clubmes.cat. I allà
està
tota la informació, però bueno, que cap problema, ens truquen i així ja tenim contacte personal i...
Comuniquem, no?
Sí,
comuniquem, clar que sí.
I animar molt a la gent que s'apunti en aquests peregrinatges amb motiu de l'any de la fe.
Recordem algun dels viatges més que estan programats. A Terra Santa n'hi ha dos, oi?
Al maig, sobretot, no? Amb motiu de l'any de la fe. Després el tradicional de tots els anys a l'agost, també al desembre. I sobretot un molt, molt especial al Líban. Al Líban, que és al mes d'abril. Em sembla.
Avui per seminari ja trucaven gent.
Sí, al Líban, que gent... serà un grup petitó, però ja hi ha escrita gent pues, molt interessada i serà una gran experiència bíblica. La Terra Santa del Líban.
Això anava a dir, que és també Terra Santa.
Terra Santa, absolutament, i serà una bona ocasió per descobrir-ho, després pues, per poder compartir-ho amb tots.
I d'Etiòpia, que ens ha comentat la Mònica, que van arribar ahir.
Han vingut molt contents. També els lectors de Catalunya Cristiana tindran ocasió de comprovar-ho, perquè bueno, el grup va ser rebut per al bisbe de la Libela, i es va fer una foto amb el grup, i va ser una experiència molt maca, que ja va molt més enllà, com sempre diem, de lo que és simplement un viatge, no? Ja no turístic, està ben clar que no són viatges turístics, sinó que està clar que el viatge a Etiòpia ha sigut un pelegrinatge.
Avui a l'espai dels viatges del Club Més Amics ens han acompanyat Mònica Pedrol, directora de Route Travel, que organitza aquests viatges i pelegrinatges, i també l'enginyer expert en comunicació Jordi Suriol. Per acabar, Núria, si et sembla, podem parlar de la reunió que es va fer dimecres amb Joan Gaspart dins la campanya de subscripcions.
Sí, bueno, explicar a la gent,
de Catalunya Cristiana.
Suposo que ja tothom se n'ha assabentat, perquè ho hem dit per la ràdio i pel setmanari. Hem començat ara aquesta setmana una acció de noves subscripcions al setmanari. Llavors, el senyor Gaspar ens va impulsar a aconseguir 1.000 noves subscripcions i llavors tothom que vulgui col·laborar, ajudar-nos, doncs s'han fet uns tanularis al qual hi ha una recompensa de 25 euros per cada nova subscripció que ens porti. Bueno, creiem que era una manera que tothom guanyava, no? O sigui, la gent que d'alguna manera acaba fidelitzant i la gent que ajuda a fer aquesta campanya. Durarà un mes, o sigui, que la gent que vulgui col·laborar, doncs que ens truqui també al 93-409-2770.
Molt bé, us proposo, Núria o Mònica, convidar el senyor Gaspart un dia aquí, que segur que recomanarà bons viatges.
A més,
també
viatja molt, sí.
A més, en Joan és un expert venent coses, no?
Per això, exacte, sí. Clar. I ahir ens va dir, en una entrevista que li vam fer en aquest programa, sí, a primera hora del matí, que sí, si es creu en una cosa, es pot ajudar.
Exacte. Pues té que viatjar exacte més amb el Club Més Amics, senyor Gaspart.
Clar que sí.
Moltes gràcies, Núria Ortín.
Gràcies a tu, Tom.
Mònica Pedrol i senyor Jordi Suriol. Fins la propera, bon dia.
Moltes gràcies.
Gràcies.
Ràdio Estel. Un tomb pel món exterior per entendre'l millor. Arsènic per compassió, un programa produït per Ràdio Principat que pretén oferir una espurna de coneixement i saber el perquè de les nostres accions. Arsènic per compassió, els diumenges a les 10 de la nit a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Nova iniciativa al Cinema Girona de Barcelona, les nits de Jordi Sabatés. Cada divendres a 2:15 de la nit, el pianista i compositor Jordi Sabatés presenta els seus espectacles de cinema i música en directe. Gaudeix fins al gener de Jordi Sabatés presenta Sherlock Jr. de Buster Keaton. Les nits de Jordi Sabatés, cada divendres fins al juny a 2:15 de la nit, al Cinema Girona, carrer Girona 175 de Barcelona.
Ara a Hipercor tens les millors ofertes perquè la costa de gener costi menys.
Per exemple, una rentadora Beko model EB7100 per només 269 euros.
Hipercor, preu i per millor que mai.
El primer cafè de Ràdio Estel, una finestra oberta al món.
Els creients veuen de manera cada vegada més clara que si la bona notícia no es dona a conèixer també en l'ambient digital, podria quedar fora de l'àmbit de l'experiència de moltes persones. Aquesta frase del missatge del Papa per a la Jornada Mundial de les Comunicacions ens serveix també per acomiadar-nos de vosaltres. Bon cap de setmana. Hem estat amb vosaltres el Toni Huguet, el Ferran Capdevila, el David García, el Gerard Carrió, la Sara Cruz i jo mateix, l'Ignasi Miranda. Fins dilluns a les 8. Que vagi bé.
Ràdio Estel.